Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar, va, per la nostra part. Tornem a començar aquesta nova edició d'Espai Matinal. Això ja és La Calaixera. En proximitat i en sintonia, en rigorós directe, al 107.1 de l'FM. Gairebé 3 minuts que passem de les 9 i serem fins les 12, si ens deixeu, si ens ho permeteu. Són 3 hores diàries d'aquest contingut, de ràdio propera, de proximitat, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i amb tota la professionalitat del món mundial. Dijous 27 de març, programa número 3749. De veritat, gràcies per fer-ho possible. Per començar, i sempre és així, anirem cap al temps, la previsió amb en Mar Rodero. També ja hem triat una primera cançó per posar ritme. Això ens ajudarà a arribar a les notícies i a les informacions destacades del dia, als esports amb en Jordi Grey o al repàs habitual que sempre fem a les principals portades als diaris, a banda d'altres aspectes d'interès. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i bé, seguirem i continuarem a la segona part de Calaixera amb més coses. Avui, en principi, teníem prevista secció habitual amb la Lira Vendrellenca per conèixer les seccions de la Lira. Finalment, i per raons d'última hora no ens podran acompanyar, hem de disculpar la seva presència, aprofitarem per fer una mica de recull i ens quedarem amb aquelles píndoles històriques que en cada secció ens aporta en Xavier Mercader, que no en va, és el president de la Lira Vendrellenca. Com bé sabeu, això, farem un recull d'algunes d'aquestes píndoles històriques. A banda, mira, parlarem una mica més de història perquè volem parlar-vos d'un llibre que es presenta la setmana que ve sobre les fortificacions al Vendrell al segle XIX. Un llibre de la Nati Castejón, que és l'arxivera de referència a la comarca, i en Joan Latorre, que és historiador. I també traurem el cap a una exposició que s'inaugura demà divendres, a hores d'ara encara s'està acabant de muntar, una nova exposició dins d'Essencials, al portal del Pardo. Mirades, amb l'artista vendrellenca Sus Pàrraga. Doncs farem connexió per conèixer com es presenta aquesta nova mostra. A les 11 actualitzarem les notícies i ens quedarà tercera i última part. Avui és dijous, avui toca parlar de cinema. És el dia que connectarem amb la Bela Rus, qui ens explicarà les diferents estrenes, les diferents pel·lícules que arriben a les cartelleres. I després hi ha una bona estona per la participació i les trucades, que no pot faltar. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, i sempre recordant que això és casa vostra.
La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
Sempre comencem pel temps, la previsió del temps, com ja és habitual, i telefònicament amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Què ens expliques? Com ho tenim, això, Marc?
Doncs vinga, avui un temps tranquil, eh? Podem repetir la mateixa jugada d'ahir, és a dir, que ens llevem ara amb cel pràcticament serè, però a migdia poden créixer algunes tímides nuvolades cap a l'interior, tot i que no tenen l'energia suficient perquè no tenim aire fred en altura, però poden créixer alguns cúmuls humils, d'aquella manera que els diem, i poden decorar una miqueta el cel. Però avui, majoritàriament, el dia serà tranquil i estable i dominat àmpliament pel sol, amb aquest cel ben blau, transparent, i amb aquestes temperatures que al punt del migdia seran acceptables, perquè moltes màximes avui quedaran situades entre els 18, 19, 20 graus a prop de la costa. I pel que fa La situació marítima també es mantindrà força tranquil·la avui a tots els quadrants costaners de la comarca, Pere.
Bé, actualitzem temperatures, Marc?
A hores d'ara tenim 11 graus a la mateixa línia de la costa, en el cas de Comarruga i també de l'Observatori de Cunit, una miqueta més baixes, no gaire, cap a l'interior. En tenim 10 a l'Arboç, per exemple, o 10 també a la Bisbal.
Perfecte. Gràcies, que vagi molt bé i fins demà.
Fins demà, bon dia.
Bon dia.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
Que bonic serà marxar d'aquí.
No l'acabarem, la música d'ara, la música catalana d'ara, moltes formacions, amb moltes propostes, amb molts estils, i això és molt bo.
Tot el que m'envolta.
I també diferents col·laboracions, com és Javito, Roots, Jequílez, que presenten aquesta cançó, que és molt xula. Que bonic serà. Per començar i per posar ritme a la calaixera avui dijous, som-hi.
Sabem que hem fet el que hem pogut i ja no cal arrepentir-se per viure tot el que hem viscut. Ja estem fets de trossets de records, d'estius a les pedres del port i una cervesa a la platja i cantant un no n'hi ha prou, cada abraçada d'un amic. I recordes aquella nit com d'afortunat senties que eres per tenir-los aquí.
Que bonic serà marxar d'aquí. Que bonic serà marxar d'aquí. Que bonic serà marxar d'aquí. Que bonic serà. Pensis tant, disfruta més, que un dia tot això s'acaba. Tot allò que et preocupava ara no t'importa gens. No vull ser el millor ni guanyar res, tot el que vull no val diners. Ja ho vam escriure fa temps. Estima i t'estimaran.
Que bonic serà marxar d'aquí.
Que bonic serà, Javito Roots, Jequílez, cançó per començar i per posar ritme a la calaixera, com sempre expliquem en directe i en proximitat al 107.1 de la FM. I també recordant que si voleu participar i dir qualsevol cosa en qualsevol moment, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp, per exemple, al 638-58-99-88. En directe, en proximitat i en sintonia. Això, el 107.1.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 10 minuts. Notícies. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterat l'empatia pels usuaris de Rodalies i s'hi ha tornat a disculpar. A continuació, ha reconegut que Rodalies no va bé, però s'ha mostrat convençut que amb les inversions en obres que s'estan fent amb 183 actuacions simultànies, els 110 trens nous que s'estrenen l'any vinent i el traspàs de la xarxa de Catalunya, el servei millorarà molt. I s'hi ha compromès personalment. Illa ha explicat que enguany s'aprova una estratègia ferroviària per les pròximes dècades. El president de la Generalitat ha reiterat, com dèiem, les seves disculpes als usuaris en tot aquest ple monogràfic al Parlament sobre la situació de Rodalies.
D'ençà de la primera incidència greu, el passat 7 de març i ho torno a expressar avui aquí en seu parlamentària. Vagi per davant de tot la meva empatia i la meva comprensió per l'enuig dels usuaris i usuàries arran de les molèsties que han patit. Com a president de la Generalitat, els reitero les nostres disculpes.
Salvador Illa ha anunciat també que el seu govern treballa per planificar una solució duradera a tot aquest caos de Rodalies.
Millorar la prestació de servei de Rodalies. Però també hem començat a treballar, hem encetat la carpeta de la planificació per evitar que per manca de planificació, de projectes, d'idees clares, discutides i consensuades en aquesta cambra i amb el conjunt d'usuaris, amb el conjunt de persones que tinguin interès en participar, no tinguem una estratègia clara, una planificació clara de com ha de funcionar el servei els propers anys. Per això, durant aquest any 2025, des del departament s'abordarà una estratègia ferroviària per Catalunya per les properes dècades i, un cop acordada, discutida i aprovada aquesta estratègia, es desplegarà el pla de serveis, el pla d'infraestructures i les reformes legals pertinents.
I bona part dels grups de l'oposició coincideixen a demanar en reprovacions i peticions de dimissió per les propostes de resolució en el marc del debat monogràfic sobre Rodalies al Parlament. Junts, Esquerra i la CUP assenyalen la gestió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, però republicans i juntaires també assenyalen els responsables de Renfe i Adif, mentre que el Partit Popular de Catalunya apunta contra el ministre de Transports, Òscar Puente. Els partits també han plantejat allargar els abonaments gratuïts del tren, accelerar el traspàs a la Generalitat o monitorar les incidències diàries en el servei. Totes aquestes propostes s'han de votar justament avui dijous, aquesta mateixa tarda. La policia municipal del Vendrell i els Mossos d'Esquadra han fet una actuació aquest dimecres al matí al bloc ocupat del carrer Montsià número 19. Una actuació que s'emmarca en l'estratègia d'incrementar la pressió en aquells edificis on hi ha ocupacions conflictives. El bloc del carrer Montsià, que fa cantonada amb el carrer Conflent, acumula un llarg historial d'ocupacions i conflictes que remunta a més de 10 anys enrere amb constants actuacions policials. Des de l'Ajuntament han explicat que actualment hi ha un procediment judicial obert, però mentrestant els cossos policials ja han fet aquesta actuació per identificar totes les persones que hi ha a l'interior i comprovar l'estat en què es troba l'edifici. Ara fa pocs dies, la policia local ja va fer una actuació en aquesta zona per evitar una altra ocupació al carrer Osona. La col·laboració ciutadana i la ràpida actuació dels agents van permetre restituir l'immoble als seus propietaris. Igualment, a mitjans d'aquest mes de març, la policia local i els Mossos d'Esquadra van intervenir al nou bloc ocupat del carrer Josep Carner, en aquest cas per evitar un ús fraudulent del corrent elèctric. A més d'identificar els implicats, es va procedir a tallar de nou l'electricitat d'aquest bloc. I més qüestions, altres notícies destacades en altres àmbits. En matèria ecològica, l'Ajuntament del Vendrell, agents rurals, la Generalitat i el GEVEN estan desplegant conjuntament tot un pla de protecció del corriol Cama Negra a les platges de la vila, per entendre la platja no com un sorral on anar a jugar o passejar el gos, sinó com un espai mediambiental únic i compartit amb una vastíssima varietat de flora i fauna. Aquest és el missatge que des de l'administració i grups ecologistes es vol transmetre a la població per tal de conservar el litoral marítim i, sobretot, per unir a la ciutadania en la causa i convertir-la en agents actius en la preservació d'espècies vulnerables com el corriol Cama Negra, que una au que amb només 20 anys ha vist com la seva població ha minvat en el 80% de les nostres contrades. De 1.500 parelles a només 300, motiu pel qual des de l'Ajuntament s'estan reforçant les mesures de protecció d'aquest ocell i juntament ara que ha iniciat tot el seu procés de nidificació. Així en feien referència la regidora de platges, la Marta Tubella, i el mateix alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
Aquest tancat l'hem fet en aquest lloc concretament perquè van detectar que aquí hi havia diverses parelles que anidaven i també s'alimentaven. Com veieu, ara està tot submergit amb l'aigua. Aquesta aigua de les pluges de fa uns dies, el que fa és que després, quan s'assequi, hi hagi més microorganismes i el corriol es pot alimentar millor.
És evident que som una platja urbana, és evident que ha de continuar sent això, una platja, també un espai de lleure, però l'hem de compartir, hem de conviure amb la flora i fauna pròpia, perquè és l'indicador de que tenim i vivim en un entorn natural de qualitat, i això no és fàcil en el món que vivim, viure en un entorn natural de qualitat.
L'Ajuntament del Vendrell, juntament amb els agents rurals, el GEBEN i la Generalitat, han impulsat aquest pla de protecció consistents, entre d'altres mesures, en patrullatges de la policia local i els mateixos rurals per tal d'evitar actituds pertorbadores per al corriol Camanegre i, de retruc, conscienciar la població. I és que dels 76 municipis litorals catalans, en només 10 s'ha detectat la seva nidificació, entre ells el Vendrell. En Ricard Gutiérrez, que ara escoltarem, és cap de secció de conservació de la fauna.
El valor singular d'aquestes accions en aquí al Baix Penedès i al Tarragonès, i especialment aquí al Vendrell, és el fet de que combinen una gran riquesa d'espècies, no només el corriol Camanegre, ara mateix estem escoltant de fons la gavina corsa, que és una espècie també en perill d'extinció i que ve aquí a descansar, amb una gran densitat humana per mort de la història d'aquestes comarques.
Una conscienciació que mica en mica sembla que va calant, com destaca el cap de l'àrea bàsica d'agents rurals del Baix Penedès, Raül Pérez.
De mica en mica la gent va assumint que hi ha aquesta espècie, que és una espècie vulnerable, que és una espècie que s'ha de preservar, i de mica en mica la població doncs va assumint i assimilant aquest missatge. Tot així hem dedicat, seguim dedicant esforços.
Ara mateix a les platges del Vendrell existeixen 5 espais acotats on s'hi ha detectat la presència del corriol. Un d'ells a Sant Salvador, on s'hi ha localitzat la primera posta de la temporada. Una crida a l'esperança de cara a la supervivència de l'espècie, molt necessària, atès que des del 2023 no s'han constatat cap naixement que hagi prosperat. I justament les platges, també com a imatge del municipi, imatge turística del municipi, amb aquesta preservació ecològica, i projectar la comarca en amplitud, en tota la seva esplendor, des del Consell Comarcal, es vol atreure un turisme de qualitat que reforci l'atractiu litoral del Baix Penedès. I per aconseguir-ho, l'ENS supramunicipal s'ha acollit al Pla de Promoció Turística de l'Interior de la Costa Daurada, impulsat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Una iniciativa a 3 anys vista, fins al 2027, que preveuen un conjunt d'actuacions dissenyades per captar nous visitants als 11 municipis de la rebotiga baixpenedesenca. El conseller comarcal de Turisme és en Magí Pié.
Hem estat uns anys vivint que el turisme era en 100 metres de platja, de la platja 100 metres cap dintre. Això dona el que dona el turisme. Si volem un turisme de més qualitat, doncs aquest turisme té de penetrar cap a l'interior, a visitar coses, a menjar diferent. Aviam, jo sóc pagès i no me les dono de romàntic, però a vegades una passejada entre vinyes pot cridar molt l'atenció.
En total, la Diputació destina a tot aquest projecte 1.065.000 euros, 355.000 per any. Entre les mesures incloses hi ha campanyes informatives a premsa, en revistes especialitzades i espai públic d'indrets com Barcelona i la seva àrea metropolitana, creació de continguts de vídeo i promoció d'activitats culturals i etnogastronòmiques, entre més. Tot plegat amb l'objectiu de dinamitzar els municipis de l'interior del Baix Penedès. També en fa referència el tècnic comarcal d'ocupació, Joan Maria Diu.
La veritat que tenim moltes expectatives que això realment pugui ajudi a impulsar el turisme en aquests municipis que no són de primera línia de costa, que ja tenen la seva pròpia promoció. I els municipis d'interior estan esperant accions d'aquest tipus, que a nivell comarcal coordinaran des del Consell Comarcal.
A partir de les actuacions confegides per la Diputació, ara el Baix Penedès consensuarà les seves propostes de dinamització dels seus municipis interiors, on experiències com la pedra seca i el senderisme hi jugaran un paper en reprondaran. Des del Consell Comarcal, a més, es farà una aportació de 5.000 euros anuals al pla del conjunt de la Diputació. Tot plegat amb la vocació de mostrar la riquesa turística de la comarca més enllà de la seva avantguarda marítima.
Josep Tullàs era el meu avi.
I altres informacions destacades. El periodista Xavi Coral, ara parlant de cultura, ha presentat a la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell el seu llibre Aprendre a esquivar les bales. Es tracta d'un treball molt especial que Coral ha elaborat a partir de les cartes que va escriure el seu avi des del front quan lluitava a la Guerra Civil posteriorment des del seu exili. Aquest debut literari d'en Xavi Coral es pot definir com una novel·la escrita a quatre mans. El periodista s'ha encarregat de novel·lar els escrits que va deixar el seu avi Josep Trullàs ara fa més de 80 anys, en els quals plasmava alguns dels episodis més durs de la seva vida.
Josep Trullàs era el meu avi i quan tenia 83 anys ens va donar als seus fills, la meva mare i els meus tiets i els seus nets, una mena de memòries que havia fet dels anys més difícils de la seva vida, que són els anys de la Guerra Civil, els anys després de l'exili, i després quan va tornar li van fer un consell de guerra i el van enviar a l'Àfrica amb una mena de mili franquista, no? Doncs en aquestes memòries vam descobrir que durant tots aquests anys va estar escrivint sempre, sempre, sempre tot el que li passava des del front de la guerra, des de les platges de Sant Cebrià, allà al camp de concentració, després al desert, sempre va estar escrivint tot, 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 una mica per afrontar i per poder pair tot el que vivia, no?
Després d'adoptar durant un temps, Coral va decidir convertir aquest material en una novel·la, amb l'objectiu de donar-li difusió, aportant-hi, això sí, l'element emocional.
El que ell va fer és com una mena de dietari, on explica amb molt detall tot el que va anar passant, però no hi ha emoció, no hi ha pensament, no hi ha conversa, i això és el que he anat posant jo, no? Una mica també d'èpica en alguns moments, no? Perquè hi ha moments en què viu situacions molt extremes, no? I per tant, doncs, es tractava de fer-ho digerible també pel lector, no?
El llibre també suposa un reconeixement a les persones que, tot i no estar al front, van viure aquells anys complicats des de la rereguarda, com ara la seva àvia. Tot i que en Josep Trullàs ja no ha pogut veure el llibre publicat, el seu net reconeix que tot el procés per elaborar l'obra li ha permès estar a prop de nou del seu avi.
He estat, doncs, durant un any i mig, gairebé, dialogant permanentment amb el meu avi, no? I jo ja tenia una imatge, doncs, molt... li donava molt valor, no?, en el meu avi, però després d'haver escrit això i després d'haver aprofundit en les seves vivències, doncs encara el tinc a més alçada.
El primer pis de la biblioteca s'omplia per assistir a la presentació d'un llibre que testimonia de forma directa els esdeveniments d'uns anys que, ara més que mai, cal tenir ben presents. I una proposta solidària, esportiva. Aquest dimarts 2 d'abril, els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Escola de Coma-ruga organitzen una cursa solidària destinada a recaptar diners pels refugiats. Aquesta és una iniciativa que porta per nom Quilòmetre amb Sentit, destinada a la ONG Metges Sense Fronteres. Els joves estudiants fa temps que treballen per tal que tot el surti bé i que la recaptació sigui important. El dia de la cursa, que es farà des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia, el passeig marítim de Coma-ruga estaran a peu de canó.
És el 2 d'abril i és per recaptar diners pels refugiats que necessiten aquests diners per poder per poder menjar i les coses necessàries.
Pues nosaltres el que hem fet durant el curs ha sigut organitzar tota aquesta cursa, que fer els usals, buscar logos, etc. I doncs els professors ens han ajudat per fer de millor manera aquest projecte.
Nosaltres estarem repartits per diferents punts. Hi haurà un punt d'informació que explicarà la gent què fem, hi haurà un punt de menjar que repartirà als corredors l'aigua i el menjar perquè estiguin amb energia, hi haurà un punt d'apuntadors que apunta la gent quantes voltes ha donat i així podem fer els donatius, i la gent que revisarà que la gent estigui fent el circuit correctament.
Participaran de la cursa solidària els alumnes del centre de quart, cinquè i sisè de primària i els de primer, tercer i quart d'ESO del centre, en total 360 estudiants. Tothom qui vulgui pot fer donacions a l'estand, que hi haurà lloc de la cursa entre les 9 del matí i la 1 del migdia. I també una molt bona proposta, en aquest cas gastronòmica. Durant el matí fins al migdia d'aquest dissabte, tots aquells que us acosteu a fer les compres al mercat podreu endur-vos a casa uns pinxos que hauran elaborat les mateixes bulleries que hi ha al recinte. Caldrà, però, això fer una compra mínima a les parades que formen part de l'Associació de Paradistes. La presidenta del mercat municipal actualment és la Gemma Civill, que l'escoltarem juntament amb altres impulsors d'aquesta iniciativa com la Polleria Potis o la Polleria Marissa.
Cada polleria té dos pinxos diferents i ens faran uns quants pinxos, i aquí al bar del mercat a la planxa faran els pinxos i la gent podrà venir-los a buscar amb un platet, els donarem, i amb el tiquet de compra superior a 10 euros.
Mira, hacemos una degustación de un pincho que es contra muslo de pollo adobado, con trocitos de pimiento y un poquito de bacon para que degusten lo que hacemos. Me parece que es una modalidad que puede gustar a la gente y así prueba los productos del mercado.
Nosaltres fem el pitxo boruno, el típico, però fem una mica diferent perquè la gent pugui tastar diferents sabors, diguéssim, no? Ho fem sense, nosaltres ho fem sense pebró, i després fem amb unes bandejetes que és fet al buit, perquè si aquest pinxo que nosaltres fem és igual que te mengis una cuixa de pollastre nostre a la planxa que agafis un pinxo, és tot del dia. I després està l'adobo andaluz, que no és que nosaltres li posem andaluz, és que és el típic andaluz, porta una mica de curri, una mica de llimona, aquest també és molt bo.
La iniciativa forma part de les diferents accions que s'està impulsant des de la nova Junta del Mercat Municipal amb l'objectiu de fidelitzar els clients i dinamitzar l'activitat comercial en aquest cèntric equipament.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Dos minuts i dos quarts en punt de deu. És moment dels esports, de la informació esportiva. Una feina d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol i ho fem amb derrota de l'handbol vendrell masculí per 28-27 aquest dissabte a la pista del Sant Just Espanyol, en un partit on els jugadors de Suso Fernández van plantar cara a la pista del segon classificat. De fet, a la primera part van anar per davant pràcticament tota l'estona. De fet, arriben al descans guanyant per 11-14. A la segona part, però, finalment, els locals que acaben donant la volta i s'escapava aquesta victòria que ara deixa els vendrellencs a 6 punts del tall de la lluita per l'ascens, que ara marca el Sant Esteve Sarrovires, que precisament serà el proper rival aquest diumenge. Per parlar de com ha anat tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Suso Fernández. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, una llàstima, no?, perquè semblava, doncs, com anava la primera part, que podia ser una bona oportunitat per acabar de ficar-vos a dins de les primeres posicions, i al final es va escapar per ben poc.
Sí, una llàstima perquè, bueno, les sensacions terminar la primera part, bueno, vam tenir un tram final de la primera part que, bueno, vam cometre masses errades, però, bueno, les sensacions no eren dolentes. Sí que és veritat que a l'inici de la segona part, doncs, bueno, tampoc van acabar de sortir les coses gaire bé, ells van aprofitar i, bueno, ja a casa seva, la seva manera de jugar, realment, com vam comentar la setmana passada, també ens tenien, doncs, moltes ganes i, bueno, al final no va poder ser. Van perdre d'un, bueno, un desgast important a nivell de jugadors, però, bueno, prou content, molt content amb la feina feta.
No sé fins a quin punt també va condicionar l'expulsió de l'Álvaro Carrasco, no?, que va ser el quart d'hora de joc, quan semblava que l'equip estava en el millor moment, que podia escapar-se al marcador, i a partir d'aleshores, doncs, ja el partit que es va començar a complicar, no?
Sí, bueno, jo crec que en aquest moment va haver un canvi de criteri arbitral. Ostres, després parlant amb ells, amb els àrbits, deien que, bueno, que sí que potser no era exclusió, però, bueno, les circumstàncies, ja, bueno, al final van acabar expulsant a l'Álvaro i, bueno, jo crec que en aquell moment es van marcar una miqueta una pauta més contundent, però, bueno, va ser una pauta que, bueno, ja et dic que no m'agrada parlar molt dels àrbits, però creiem que de cara als nostres interessos van estar molt, molt desafortunats, no? cosa que, bueno, al camp de Sant Just ells també van haver d'incrementar la seva intensitat, ho van fer sapiguer fer-ho en la segona part, i bueno, nosaltres no ens vam adaptar en, aquests temes, i bueno, nosaltres vam anar a fer el nostre joc, i bueno, al final això, un gol només, si hagués durat 5 minuts més al partit, jo crec que, al final ens ho haguéssim emportat. Però bueno, una llàstima, la veritat que va ser tot una llàstima.
Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest diumenge, 3:15 del vespre, al Pavelló Municipal contra el Sant Esteve Sesrovires, que ara mateix el té 6 punts, que és el tercer classificat. I bé, evidentment, doncs és una final, no?, perquè ja només queden 6 jornades i en cas de perdre, doncs, evidentment, doncs, pràcticament ja s'escaparia el tren. Per tant, és un partit importantíssim. Allà, doncs, ja vau perdre de 7 gols, que, evidentment, doncs, serà difícil recuperar-ho, però bé, sobretot és important això, no?, intentar guanyar i intentar, doncs, seguir, doncs, en aquesta lluita, no?
Sí, sí, bueno, el fet és continuar mantenint la mentalitat d'aquest grup de jugadors, no?, el que hem portat el que venim fent durant tota la temporada, no?, que mantenir aquesta ganes de guanyar partits, aquesta activitat molt contundent a nivell defensiu. Sí. La veritat és que, tal com ha funcionat tota la temporada, el que portem de temporada, guanyar o perdre, ostres, és que estem tots molt a prop, no? És molt important, com tu dius, guanyar aquest cap de setmana, però no serà algú definitiu, perquè veient com han anat els resultats, el primer classificat també ha perdut aquest cap de setmana, el Cornellà també ha perdut aquest cap de setmana, o sigui, estem tots allà, pots perdre i pots reenganxar de seguida, com pots guanyar i guanyen tots i sembla que no arribis mai, no? Bueno, és complicada aquesta temporada, però bueno, prou contents.
Doncs perfecte, Suso, esperem que així sigui, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Suso Fernández, entrenador de l'handbol Andrés Masculí, valorant aquesta derrota per 28-27 a Sant Just i ara com diem, estatats en aquest partidàs diumenge a 3:15 de l'Oest al Palau Municipal contra el Sant Esteve Sesrovires. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas amb derrota de l'handbol Vendrell femení per 14-22 contra el Tortosa Vic Major en un partit disputat aquest diumenge al Palau Municipal. I on les jugadores de Pepe Olivares van plantar cara, sobretot a la primera part, on van reconduir una mica l'inici, on les visitants s'havien avançat, tot així amb distàncies mínimes, van aconseguir empatar-ho, i bé, això sí, els últims minuts de la primera part, un parcial de 0-3 ja deixava el Tortosa per davant amb el 9-12, i a la segona part, tot i que intentaven seguir una mica el ritme, un parcial de 0-10 doncs, ja va acabar de liquidar el partit. Per parlar de com va anar tot plegat, tots com sempre tenim el míster, el Pepe Olivares. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, un altre cop, doncs, una mica la història de sempre, no? Doncs una primera part força bona i a la segona que, doncs, ja les forces fallen, no?
Sí, bueno, fallen i no vam tenir... Perquè vam jugar bé, o sigui, malauradament vam jugar bé, però no vam tenir encert de cada porteria i, bueno, i la portera del Tortosa va estar molt encertada i bueno, no... La primera part sí, però la segona no vam tenir opció.
També llàstima, no? Doncs aquest parcial final de la primera part, perquè també és el que diem sempre, no? Doncs si vas a la primera part i veus que no vas perdent, doncs després potser no se't fa tant muntanya, no?
Sí, no, i a veure, jo estava preocupat per la segona part per aguantar el ritme en defensa, sobretot, i la veritat és que la segona part doncs, fins i tot vam defensar millor. O sigui, les vam controlar més, a la primera es van marcar 12, a la segona només 10. Però vam fallar nosaltres en atac. La seva portera va tenir el dia i no va poder.
De fet, sí que és cert que a diferència d'altres ocasions, no?, que potser l'equip doncs, ja es deixava anar els últims minuts, aquí va ser el contrari, no? Demanes aquell temps mort després del parcial i els últims minuts el parcial és vostre, perquè guanyeu 4-2 i aconsegueu frenar una mica l'hemorràgia, no?
Sí, ja et dic, i bueno, poder és quan ja ho tens tot perdut que no tens aquella pressió, i llavors els llançaments doncs, et surten millor o bueno, no t'ho mires tant i en canvi quan la pilota crema doncs, bueno, doncs ens crema i no tenim aquell punt d'eficàcia que fa falta.
Ara ja toca pensar el primer partit que serà aquest diumenge en 8:15 del vespre a la pista del Vilanova, un partit que sempre ve de gust, no?, perquè és un derbi penedesenc, equip de la Peralta, això sí, partit complicat, però bé, doncs aviam si doncs es pot continuar doncs a coïn doncs a mostrar doncs aquest bon joc, no?
Sí, no, ja et dic, portem els últims partits no, estem bé. Sí que ens falta aquest punt d'això, sobretot de l'activitat a cada porta, a cada porteria, per poder intentar això, per aconseguir els punts o guanyar algun partit o empatar, però estem jugant bé i la veritat que estem més sueltes en atac i, bueno, a veure, sempre agrada jugar els derbis aquests i contra Vilanova espero que vagi bé.
Doncs perfecte, Pep, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per el partit.
Moltíssimes gràcies. Merci.
Pepe Olivares, entrenador de l'handbol Vendrell femení, valorant aquesta derrota per 14-22 contra el Tortosa i ara, com diem, centrats en aquest derbi penedesenc diumenge a un quart de nou del vespre a la pista del Club Handbol Vilanova. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb victòria del Club Futbol Sala Vendrell per 2-6 a la pista del Tecnobit Alforja B en un partit disputat aquest dissabte i on els jugadors de Miquel Malo aconseguien el tercer desplaçament consecutiu de la segona volta sense perdre en un partit que, tot i que començant perdent, només començar amb un gol dels locals, abans del descans ja aconseguien donar-li la volta amb l'1-3 i finalment a la segona part doncs, acaben sentenciant amb 1-6 i ja el tram final els locals que maquillaven amb el 2-6 definitiu. Per parlar de com ha anat tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, doncs, victòria important, després de la derrota de la setmana anterior, doncs, poder guanyar doncs, una pista tan complicada, doncs, evidentment, doncs, és un reforç important, no?
Sí, sí, victòria molt important, per tornar a sumar després de la derrota. Portem ja 20 puntets, estem fent una segona volta tremendament bona, hem guanyat a tots els equips de baix que hem jugat aquesta segona volta i, doncs, pues, l'ho dit, victòria molt important per seguir-nos allunyant cada vegada més d'aquestes posicions que poden portar el descens i amb moltes ganes de seguir creixent. Ja vam parlar que no seria un partit fàcil perquè ells van baixar jugadors del juvenil nacional fins a 6, si no m'equivoco, i doncs bé, al principi ens van sorprendre, ens van interpretar molt, molt a dalt i ens van agafar desprevinguts d'aquesta mesa de l'alta. Això va fer que s'avancessin molt aviat i de fet abans del gol, que ja va ser molt aviat, i van tindre una altra segona abans claríssima també, però un cop van saber llegir això vam fer un partit molt complet, vam acabar la mitja part dominant 3-1 i a la segona part doncs, Esco va acabar de ficar distància molt aviat també a la segona part i doncs bé, l'ha dit, una victòria molt important i a seguir creixent.
I com deia més, l'equip també reivindicant-se fora de casa, no? Perquè a casa ja sabem que sempre doncs, l'equip sempre més o menys és reconeixible, però fora doncs, té més mèrit, no? Perquè doncs, vas en aquestes pistes que tothom doncs, vol guanyar i a guanyar aquesta segona volta doncs, encara no ha perdut en cap i fins i tot els últims dos partits doncs, golejant. Per tant, doncs, també diu molt del moment de l'equip, no?
Bueno, ho vam parlar la primera volta, no? Que si no érem capaços de guanyar aquests partits de casa, tindríem que guanyar fora. Per sort ho estem fent. A més, guanyant gol a Veraig, amb Platense, amb aquestes, amb el Forja, i ara mateix no me'n recordo contra qui més, i doncs pues, l'ho he dit, pues, molt bé, sí, estem molt contents. Al final són pistes complicades, hi havia genteta a la pista, apretaven, però ja et dic, ara mateix l'equip està molt bé, molt, molt, molt bo, inclús vam d'allí amb moltes baixes, vam andar només 9 jugadors amb un sol porter, sense l'Arnau, que està fent una temporada brillant, i tot i així ho vam tornar endavant, perquè és que ara mateix això, l'equip està amb un molt bon moment de forma, amb molta confiança, i per sort doncs, ens estan sortint els resultats. L'altre dia ens va faltar l'encel a cada porta, aquesta setmana ha tornat a aparèixer i quan tenim l'encel a cada porta, com que competim ja competim força bé, si estem encertats, doncs, som un equip difícil de guanyar i el que volem és ara contra equips de mitjana de taula alta, doncs, demostrar-ho també.
Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest dissabte, 2:46 de la tarda, al Pleu Municipal contra l'Atlètic Catllà, que és un equip de la part alta i que el partit de la primera volta doncs, segurament va ser potser el pitjor de la temporada perquè us van passar per sobre, un partit que no us van sortir les coses, però ara, com dèiem, doncs, esteu en un moment diferent i bé, doncs, ja vau demostrar contra el Reus que podeu plantar cara a qualsevol i, per tant, aquest partit tampoc hauria de ser una excepció, no?
Pues tal qual, esperem estar molt motivats. Com tu molt bé dius, Catllà i Castellbell són els dos partits més dolents que hem fet de juny a la primera volta i el que volem és contra aquests equips, contra tots, però sobretot contra aquests equips que es van passar tant per sobre, pues demostrar a la segona volta que tenim molt més nivell del que vam demostrar en aquell moment. Espero sortir i competir al màxim com estem fent últimament, i si tenim la sort d'estar encertats cada porta, pues segurament que podrem competir fins al final i inclús donar sustos a qualsevol, i al cap ja, pues, que és el primer que tenim ara, pues també.
Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Miquel Mal, entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria per 2-6 al Forja, i ara, com dèiem, centrats en aquest proper partit, dissabte, 2:46 de la tarda, al Pavelló Municipal contra l'Atlètic Callà.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre.
També cada dia posem l'accent a les portades, les principals portades dels diaris, avui que és dijous 27 de març. Comencem, de fet, com sempre, pel Diari de Tarragona. Les tonyines s'ho mengen tot. Els pescadors de la Llum porten més d'un mes sense capturar sardina ni tampoc altres espècies. En fotografia de portada, la imatge de quatre pescadors de la Llum del port de Tarragona que tornen a casa, doncs, després d'una infructuosa nit de pesca aquest passat dimecres. Altres notícies al camp. Educació planeja tancar 6 grups d'infantil i 4 de l'ESO al proper curs. A Tarragona, un accident de muntanya mata un agent de la Guàrdia Urbana a Geòrgia. I els reptes del turisme, examen a Calafell a la jornada del diari. Altres notícies en portada en aquesta capçalera sobre literatura, adolescents, assassins, què passa amb ells el resta dels seus dies. Corazón Negro, de Sílvia Balone, recorre els centres d'internament. Des de Reus, Miró, Gran Reserva, millor vermut de l'any als Premis Binari. Casa Mariol, amb bodega a Batea, millor vermuteria catalana. I a Tarragona, un sou mitjà anual només dona per comprar un pis de 18 metres quadrats. A Barcelona, el salari d'un any paga un pis de 80 metres quadrats. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara. Trump anuncia aranzels del 25% per als cotxes no fabricats als Estats Units. Les tarifes entraran en vigor el 2 d'abril i considerat pel president com el dia de l'alliberament. La mesura no afecta a Seat ni a Cupra, que no exporten vehicles al mercat estatunidenc. I primeres protestes a Gaza contra Hamas. Amb la bandera blanca com a símbol de petició de treva, centenars d'habitants de Gaza van protagonitzar ahir unes protestes insòlites fins ara per reclamar la fi de la guerra i, en alguns casos, per Hamas que abandoni la franja. Sánchez planteja un pla d'inversions en defensa sense passar pel Congrés. Més notícies. The Atlantic demostra que va tenir accés als plans militars secrets dels Estats Units. I Zelensky demana als països europeus que s'assumin a la força de pau. I Espanya va signar la meitat del creixement econòmic de la Unió Europea el 2024. Acabarà amb aquesta repassada a les portades des de La Vanguardia. Trump imposa aranzels del 25% als cotxes no fabricats als Estats Units. El gravamen, que entrarà en vigor a l'abril, afectarà més de la meitat dels vehicles que es venen al país. I milers de gazians es manifesten contra Hamas. Van ser protestes mai vistes fins ara. Milers de palestins que es van manifestar ahir en diversos punts de Gaza contra Hamas per demanar el final dels atacs israelians. I Sánchez guanya temps i ajorna fins al juny els plans de defensa. Feijó rebutja fer costat al president de qui desconfien els seus aliats. També des de La Vanguardia, l'èxit televisiu Adolescència, la sèrie sobre l'error de deixar-los sols amb les xarxes. La sèrie sobre un noi de 13 anys acusat de matar una companya que obre el debat sobre l'ús de les xarxes. i el 75% dels nens mengen davant d'una pantalla. A banda, també des de Barcelona, el repte d'allotjar famílies de pacients de fora. I cessa la directora de la candidatura del Mundial 2030 per un escàndol. Bé, l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de ràdio i televisió al Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que m'obre el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó e tutti voi. Si volete.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido del abrigo. La muchachita me vacía.
Acaben de celebrar un any. De fet, això ho acaben de celebrar amb una festassa ara fa poques setmanes i tenen molta cosa a explicar. És l'Associació Musical i Cultural Trompetaires i el seu principal objectiu, ara ho explicaran elles, és donar veu sobretot a inquietuds musicals, a grups, a festes, a trobades. Bé, com deia, ho acabem de conèixer i les acabem de presentar. Una representació dels trompetaires. La Mini Alonso, què tal?
Hola, encantada.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per convidar-nos.
I la Vanessa Mèlec, com
Hola.
Estàs?
Bé.
Sí?
Bé.
Un any ja.
Un any.
Ha passat ràpid.
Sí.
No?
Sí, sí. Vist i no vist.
Nosaltres, des de la nostra perspectiva informativa, clar, us anem seguint la pista i recordo això, que es va presentar ara fa un any l'associació, crec que deia, ostres... Nova associació cultural de música, en què consisteix, què volen fer, doncs mira, ho heu demostrat en tot aquest any, eh? Ni més ni menys.
Sí, no? Sí, la veritat que ha sigut un any molt complet.
Molt bé.
I crec que hem fet molta feina des de la primera festa, que va ser al març de l'any passat.
Molt bé.
I, bueno, poquet a poquet hem anat fent cosetes i crec que el toc, la cirereta, va ser els trompetaires Beer Fest al novembre. Ah. I va ser ja...
Bé. Que es tornarà a fer, aquest
any? Sí, estem treballant per tornar a fer la segona edició.
Ara en parlarem. Fem una cosa, la primera pregunta no és massa original, eh? És molt òbvia, però es preguntarà-vos pel nom. Per què trompetaires? Perquè toqueu la trompeta? No, bàsicament.
No, però és un terme que té doble sentit. També nosaltres estem molt vinculats al món de la música i de l'artisteu, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
I té el doble sentit de trompeta, no? És molt...
Wow.
És una mica absurd, però és aquest doble sentit.
Bueno, no, però s'entén, és molt la vostra filosofia com a grup, com a associació. Què és això? Una mica de gambarrisme, també, no?
Sí,
no,
sí.
Que sé?
Una mica massa, ens agrada el gambarrisme.
Una mica massa. No, mai és massa.
No, ens mai agrada... Doncs disfrutar de la música,
uh-huh.
Que això per nosaltres és superimportant.
Clar.
Disfrutar del que és el grup, o sigui, el grup nosaltres, els socis i tal, que ens aprenim molt i la veritat que és una associació que t'hi estàs a gust, uh-huh. Tothom té veu, tothom té diferents gustos musicals o tenim diferents ideologies de tot. I la veritat que el punt d'unió és la música i allà és com estar a casa, disfrutant amb uns amics de bona música i que vols que tothom vingui a disfrutar amb tu d'aquesta festa.
I també estem oberts a més coses que no pas només la música. Sí. Passa que no tenim espais ara mateix per fer-ho, però estem oberts a obres de teatre, monòlegs... Sí, la idea és intentar encabir, donar un espai a tipus de música o tipus d'artisteo que no tenen veu, no tenen espai, però que nosaltres ara mateix no disposem d'aquest espai físic. El disposarem.
Bé,
en el moment
estem treballant en ell.
Vol dir que no teniu local, ara com ara? No. No local físic encara no?
No.
Però la intenció és que sí, per el que dieu.
I, bueno, i si no, doncs, intentar, doncs, si hi ha alguna proposta que diguis, buah, es pot doncs, ajudar a trobar l'espai o buscar...
Organitzativament,
a veure com ho podem muntar i donar veu doncs, a tothom de la vila i de la comarca que tingui aquesta inquietud.
De dir,
ostres, que hi ha a mi, jo no ompliré la lira. Perdó, l'Àngel, el Taj, que fa més la lira encara.
Tots ho entenem.
Ostres, però potser trobem alguna cosa de més petit format i a través de nosaltres doncs, podem arribar-hi i poder ajudar a que tothom tingui veu i que es puguin donar a conèixer.
Sí. Clar, tot parteix a partir d'aquí, doncs, és a dir, us trobeu un grup, entenc que d'amics, amigues, gent que té ganes i interès per l'artisteo, m'agrada molt això que ho diu la Vanessa, l'artisteo, que ho defineix molt bé, això, un grup de gent amb interessos musicals, culturals, artístics en general, i que decidiu fer-ho públic.
No? Sí.
De fer-ho públic, fer-ho extensiu cap a tothom que s'hi vulgui afegir, que pensi una mica com vosaltres.
Clar,
no?
I també donar cabuda a persones com nosaltres que potser no estem amb... no seguim el mass media, no? La Ràdio Fórmula, i sembla que tot està encabit aquí. Ràdio Fórmula aquí, Ràdio Fórmula allà, i encara que el Quialo Andrés fa moltes coses, doncs persones que potser tenim un altre tipus de gustos, no tenim cabuda aquí.
Ja.
I existim.
Ja.
I som.
Sí, som bastants.
I tant, i som molts.
Som molts.
Clar. També per aquells que fan música, no? Aquells grups, formacions, músics que volen fer música en directe i que potser aquest calendari més formal no ho permet.
Exacte.
No, a vegades.
Clar. És que és molt difícil, clar, dius, és que a mi no em coneix ningú, però bueno, jo crec que durant totes les nostres festes, diguem-ho així, hem pogut tindre gent del poble, hem donat veu a grups del poble o que acabaven de començar, que era el primer concert que feien, tres mesos, quatre mesos, que havien començat a assajar, i els hem donat veu, hem pogut tindre un escenari i poder expressar la seva música, les seves inquietuds.
Sí.
I això per nosaltres és a vegades la base. O sigui, que sigui gent de la comarca, que sigui gent del poble, per nosaltres això és bàsic i ens dona igual sigui música, sigui el que sigui.
Bé. Punt de trobada, l'expressió, de compartir, beure, no dic una cervesa, però que calgui, o un refresc, és
un
igual.
Un refresc també pot ser, cap problema.
O una aigua, correcte, és a dir, el punt és de compartir, de trobar-se i trobar aquest punt d'oci que també hi és, no?
Sí.
En certa manera, també hi és. Teniu un calendari molt marcat, que ara més o menys l'heu explicat també, és a dir, veu començar al març, primera festa al març, que va ser la festa de presentació d'aniversari. No sé si vau fer alguna cosa entremig, però de seguida va venir Barris.
Sí.
Esteu molt vinculats a Font de l'Ametlla i al Serrallo. No sé per què, perquè en teoria no teniu local.
No tenim local, però clar, hem d'agrair, perquè la primera festa, que va ser a la plaça del Serrallo, vam tindre la col·laboració i l'ajut de tant els bars que hi ha al voltant, o sigui, tant l'Alternativa com el Solà, com el Monzón, ens van ajudar a poder fer-ho, perquè clar, acabàvem de néixer. No teníem res, no teníem infraestructura, i va ser, doncs gràcies a ells va poder fer allà, i es va fer el Serrallo, i doncs mira, va ser com, vinga va, fem alguna cosa per Barris, i llavors clar, com que està tot agafat, i bueno, fem el pre-Barris, es va decidir en assemblea que era un pre-Barris, llavors el divendres abans sempre de Barris,
que és el primer dia de Barris,
primer,
no?
Exacte, perquè al Font de l'Ametlla i Serrallo
comencen ells,
el divendres ja és festa del barri, però com que no es fa res vam dir, pues aquí tenim un
huequito.
El foradet, i bueno, l'any passat vam tindre Sin Reputació, vam tindre un pedazo de...
I Saldaquí, no?
I Saldaquí, no, Saldaquí va ser quan ens vam presentar la presentació.
Vale, qui va venir Sin Reputació?
Sin Reputació, que vam estar 3 hores i pico.
Vale.
Ostres, concertats, doncs.
Sí.
I ja preparant el pre-Barris d'aquest 2025.
Exacte.
Que així doncs ja comenceu a parlar de Barris vosaltres,
sí.
Les comissions ja comencen a parlar de Barris, vosaltres també, no, suposo?
Sí, ja estem a veure, buscant doncs, quines propostes podem portar i tal, i estem en pre-Barris i... on era també començant a afilar una miqueta el que seria la segona trompeta de Beerfest a novembre, i entremig estem allà a veure com podem cabir, que volem fer una altra festeta, no sabem encara ni on ni quan, però allà entremig volem ficar la puteta.
D'acord, però serà també això, que també aquest punt de trobada musical, concerts, música de prop, és a dir, de formacions de prop, i la intenció continua sent aquesta.
Sí, la nostra intenció i és la nostra base és aquesta.
I això sempre serà així, en principi?
Sempre, sí.
Estarem pendents d'això, doncs, d'aquesta altra festa que s'organitzarà, i després al novembre tornareu a fer aquesta fira de cervesa, que altre ho dieu, com heu dit?
Trompetaires Beer Fest.
Que és això, és una fira de cervesa, no?
Sí, artesana.
La festa de la cervesa artesana, que en tenim moltes també per aquí.
Sí, aquest any vam tindre de propet una d'aquí de Vendrell, i vam tindre una de Torredembarra, era
una de Sant Boi,
Val.
I una de Cambrils, així, per aquí, clar, tothom estava encara, com no ens coneixen, doncs és com una mica que també és una aposta.
Sí.
I la veritat que ara per aquest any doncs ja tenim més gent, com que els va arribar i va agradar, i ha tingut un gran èxit, la veritat que ens vam sorprendre de l'acollida del poble.
Que un festival, des de les 12 del matí fins a les 4 de la matinada, gairebé. Primer una jam session, després concerts, després un vermut, després a les 7 de la tarda vam començar amb els... Va ser un no parar.
Clar. És que això, les festes que organitzeu contenen altres festes pròpies, no?
Sí.
Karaoke Extrem, vaig veure,
el bingo,
correcte, que tot són festes dins de festes, m'explico, però en tota la gent, són festivals, vaja.
És un festival que hi cap des del nen petit fins al senyor de 99 anys.
Que bé.
Que és obert a tothom, i sense cap tipus ni de... Vull dir que no està encarat a ningú, per tothom, tota la família. Llavors, per això també fem activitats, perquè els nens, un bingo musical, poden ballar, poden cantar, o els karaoke que també canten.
Sí.
Clar, van fent diferents cosetes.
Molt bé. Oberts a socis...
Sempre.
Aquesta crida, doncs,
Sempre.
Gent que vulgui participar amb vosaltres, que us vulgui conèixer una mica més, que vulgui fer soci, que us vulgui ajudar, que sigui. Oberts,
Obertíssims, a que entri més gent i poder créixer i poder fer moltíssimes més coses.
Molt bé. De fet, això a Instagram jo he trobat de seguida, Associació Trompetaires del Vendrell, ho trobaran de seguida, a partir d'aquí suposo que poden contactar amb vosaltres i conèixer tota aquesta activitat.
Sí,
que bé.
Exacte.
Molt bé, doncs us seguirem la pista.
Moltes gràcies. Voldria dir una cosa, que és donar les gràcies a tot el comerç del poble, que ens van ajudar amb el Beer Fest, que ens van estar portant diners i ajudant i de tota manera, al Bar L'Alternativa, que sempre ens ha ajudat, tant el Bar Solà com el Bar Monzón, que sempre han estat allà ajudant, i sobretot els grups, a tots els grups que han passat i que van ficar el seu granet de sorra per poder fer totes aquestes festes, donar-los les gràcies de tot cor.
Fantàstic, doncs Leia, crec que el bon rotllo sempre arrossega el bon rotllo, no?
Sí
o no?
Sí.
Doncs ens quedem amb això. Seguirem pendents, i ho apuntarem a l'agenda, aquestes activitats que feu i que aneu organitzant. Ens ho feu saber, sobretot. Gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Suelta el aroma, pintemos el aire de negra paloma. La primavera trompetera, la nueva rumba pa' tu sorea.
Primavera. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El Ministeri d'Afers Exteriors està realitzant les gestions oportunes amb les autoritats locals per prestar tota l'assistència consular necessària als afectats per una allau a Geòrgia. L'accident ha passat a la zona Ushguli, prop de la frontera amb Rússia, i ha causat la mort d'una dona de 53 anys, caporala de la Guàrdia Urbana de Tarragona i veïna també de la Selva del Camp. 5 persones més, també catalanes, han sortit gairebé il·lesos. El guia d'alta muntanya, Xavi Llongueras, ha parlat a la xarxa de la preparació que cal per expedicions d'aquest tipus i del boom turístic que estan a hores d'ara experimentant.
Bueno, és una zona
on les muntanyes has de controlar bastant. El Cauca és una serralada molt gran, amb molts desnivells, molta inhibició, té molta neu, i són els Pirineus. Has de saber on vas per on et bellugues i el terreny com és. I és una zona que té molta neu, molt bona neu, i està una mica de moda, sí.
Es tracta del segon accident d'aquest tipus en 15 dies. L'11 de març, recordem, un altre català, veí de Sant Joan de les Abadesses, va morir a Armènia també atrapat per una allau de neu. I un operari ferit crític en l'incendi d'un supermercat a Girona ha mort finalment a l'Hospital Josep Trueta aquesta matinada. El foc va començar a la sala de màquines durant tasques d'insonorització i es va estendre per tot l'establiment. Una altra noia de 20 anys també va ser hospitalitzada per inhalació de fum. I una dona ha resultat ferida crítica i un altre home lleu en un incendi en un habitatge a Cornellà de Llobregat. El foc que ha cremat el menjador d'un pis al carrer Bonestar ha deixat la resta de l'habitatge afectat també pel fum. Els bombers han rescatat una persona de l'interior i el SEM ha traslladat ambdues a l'Hospital Moisès Brogui. I un altre home va resultar ferit per arma blanca durant una baralla a Badalona i al vespre. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís per una baralla entre un grup de joves i en arribar van trobar una persona ferida d'arma blanca que va ser traslladada posteriorment a l'hospital. Els Mossos van poder detenir el presumpte autor d'aquesta agressió. I les reserves d'aigua dels embassaments de les conques internes freguen ja el 60%. Uns pantans beneficiats, sobretot per les pluges i les nevades de les últimes jornades, que van allunyant progressivament l'episodi més dur de la sequera que encara està vigent. Tot i això, l'hidrogeòleg investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, Enric Vázquez Sunyer, ha recordat avui a Notícies en Xarxa que l'escenari actual no és cap garantia a llarg termini. Avui només queda un municipi a tot Catalunya en situació d'emergència per sequera, que és Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental. I Donald Trump imposarà un aranzel del 25% als automòbils fabricats fora dels Estats Units a partir del 2 d'abril. L'objectiu és incentivar les empreses estrangeres a obrir plantes al seu propi país.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Els butlletins, les notícies de la xarxa de comunicació local, que ens ajuda ja a encetar una nova part de programa, en aquest cas la segona hora de Calaixera. Avui, que és dijous 27 de març, aquesta edició, aquest és el programa número 3749. Moltíssimes gràcies per fer-ho possible, de veritat. Recordar que si voleu participar i dir qualsevol cosa en qualsevol moment, podeu fer-ho enviant un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88 o un correu electrònic calaixera@rtv-alvendrell.cat. I va, més qüestions. Cada 15 dies tenim secció amb la Lira Vendrellenca per conèixer una mica més aquesta entitat de 136 anys i les seccions i les persones que ho fan possible. Avui, però, amb un contingut una mica diferent. Després ho acabem d'explicar. A banda, posarem l'accent a un llibre que es presenta la setmana que ve, el proper dia 1, el dimarts 1 d'abril, Les fortificacions al Vendrell al segle XIX. És un llibre que parla justament d'això, de què signifiquen aquestes fortificacions, per què servien, la seva història, etc, etc, etc. Un llibre que ha anat a càrrec de la Nati Castejón, que és la directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, i l'historiador Joan Latorre. A banda, també en proposta cultural, traurem el cap a l'exposició de la SUS Pàrrega, la nova exposició Dins a l'Essencials, el portal del Pardo, anomenat Mirades. L'exposició s'inaugura demà divendres. Avui encara s'està acabant de muntar, però bé, connectarem amb ella perquè ens ho acabi explicant, això. I després hi ha agenda, a les 11 actualitzarem les notícies, i després cinema, que avui és dijous i també toca parlar de cinema, amb la Belarus. Doncs vinga, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
Calaixera, un programa única de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Habitualment, els dijous, cada 15 dies, tenim secció amb la Lira, com ja coneixeu i des de fa ja un parell de temporades. Avui hem de disculpar la seva presència, avui no ens poden acompanyar, però sí la setmana que ve, tot i que alterarem la cadència habitual, sí que la setmana que ve en directe podem parlar i podem conèixer aquests nous aspectes de la Lira, amb les seccions, amb la gent que ho fa possible, etc etc. Bé, avui el que farem és recollir les diferents píndoles històriques que ens aporten cada secció en Xavier Mercader, que és el president de l'entitat, com sabeu, conjuntament amb l'Enric Fuentes, qui també ens acompanya en aquestes seccions quinzenals. Una part important per conèixer algun detall, perquè són 136 anys, així que bàsicament són alguns detalls d'aquesta llarga història de la Lira vendrellenca. Fem història.
Crec que valdria la pena, doncs, de rememorar un 23 de gener del 1897, en el qual va tenir lloc una vetllada literària i musical al Teatre Casino Circa del Vendrell. Aquesta vetllada es va organitzar per fer un a recollir diners, com si diguéssim, pels ferits de les guerres de Cuba i Filipines vendrellencs.
Val.
Pels vendrellencs,
sí, sí, sí,
no?
Sí.
I la veritat és que s'hi va volcar, no? O sigui, es crea una... Això ho trobem sobretot al Vendrellense, no?, que és el diari de l'època, que és en castellà, i llavors diu, sabemos que hasta la hora presente han respondido al llamamiento nuestra filántropa sociedad coral Lira Vendrellense, nuestros compatricios residentes en Barcelona y eximios concertistas Pablo Casals y bienvenidos Socias, y además todos los elementos que en literatura aquí se encuentran. Eso es lo que digo, ¿no? Wow. Llavors diu, no hay que decir que el vendrellense aplaude y hace suya la celebración de esta velada como otros actos análogos, ofreciendo luego sus columnas para el concurso de la redacción. Aquesta ballada es va fer i es va tirar endavant, i el que és potser significatiu d'això, era molt habitual fer-ho, no? Però que en acabar la ballada, que ja ho diu que és musical i literària, el Joan Ramon Soler, que això, i aquí n'ha parlat sobretot la Nati, que ha fet un... va llegir un apòleg que diu: donam a tots gràcies, joiel que el món admira. Són els músics artistes qual en l'acte han acudit, l'honrós i aplaudit coro que formen la nostra Lira. Darà sos llors i sedes per fer ús del cobrelit. És complicat, és com una
el català de l'època,
sí, eh?
El català de l'època.
Però bueno, llavors, vull dir, no és solament això, sinó que l'Ajuntament va tardar una mica, no? Perquè llavors trobem que l'Ajuntament, amb un acte d'una sessió de ple del 27, del 29 de juliol, diu que es donarà una medalla d'honor de l'Ajuntament del Vendrell, que sapiguem són els tres que es van concedir, amb aquests tres, que són el Benvingut Socies, el Pau Casals i la Lira Vendrellenca.
Molt bé.
Aquesta és una medalla que és de llautó, l'he portat perquè havia sigut, no?
Sí.
Vull dir, perquè és...
Treu-la. Ara, hi ha aquella cosa que a mi no m'agrada massa, perquè sí que estigui mirant per televisió ho podran veure, això, però la gent que està des de casa escoltant des de la ràdio no ho podrà veure, i això és una injustícia per a ells. Però, bueno, clar, és una... Espera't, farem una cosa. Ara farem un element, torno a dir, un element televisiu. Aguanta-la, que intentarem enfocar-la, d'acord? Així en directe. A veure si la podem veure bé, que la gent vegi. Una medalla que té, si no ens equivoquem amb les dades, 128 anys. Espera't, eh? 128 anys, ara la tinc enfocada. 128 anys, aquesta medalla de llautó. i que és una medalla d'honor de l'Ajuntament. De l'Ajuntament.
Donem la volta, no?
Uh-huh. Exacte. Bé, tot un treball, això de...
És maca, és molt maca.
Prepararíem.
Aquesta és una d'entre altres elements que té el patrimoni de la Lira.
Clar, molt bé.
Que, doncs que per això... Val a dir la veritat, que també com a dato curiós, quan va tenir les medalles fetes i l'Ajuntament, diu que les exposaran als aparadors de tres establiments, com són la botiga de teixits de Josep Mumbro, tots sabem sí, que era Cal Mumbro, no? Sí, la Passanova, la ferreteria Fernando, Francisco Fernández Zorrilla, és una ferreteria que hi havia a la Passanova, i l'establiment Balau del Carreal.
Molt bé.
Aquí és on s'exposen aquestes tres medalles. Uh-huh. Però això és curiós perquè vam parlar un dia de la corona de llauret d'argent i d'or
sí.
que va donar el marquès de Cubas, també la Lira Mandallenca, i també la van exposar en un aparador.
Sí. Era la manera, suposo, que de fer-ho públic, no?
Sí, devia ser el Facebook de l'època, no?
Exacte, exacte.
Vull dir que, bueno, doncs jo crec que... a més que ens acostem al febrer i uh-huh. crec que era el moment potser de rememorar aquest reconeixement que va tenir la nostra entitat i que bueno, jo crec que l'honora entre d'altres, eh?
Sí, sí, sí.
N'hi hem parlat d'altres.
128 anys d'aquesta medalla i d'aquell acte, no?, d'homenatge social.
La veritat és que en aquell
cultural...
moment per lo que o sigui, no sé, per lo que vas mirant més o menys, sobretot a la publicació de l'època i els dies, i el llibre doncs, que hi ha de la Lira Vendrenca, i sobretot els llibres d'actes, els hi costava molt poc, eh? Vull dir que aviat s'apuntaven, no?
Sí,
doncs s'ha de fer no sé què pels que venien de la seva vinga, apuntem-s'hi, no? I ballades d'aquestes musicals s'han fet moltíssimes.
Sí, és veritat.
Per recaudar diners,
sí.
Una cosa que també era molt típica era anar a fer una serenata quan un corista feia anys o amb el director perquè es casava, vull dir, però, vull dir, hi havia un sentiment, jo no dic ara no hi sigui,
no, ha canviat, simplement ha canviat, és diferent, la societat
venint,
és diferent.
Venint a parlar amb el Fran, que ahir va venir a la primera reunió de seccions i que, bueno, que doncs hi ha uns, jo crec que dintre de el que és la Junta General de la Lira hi ha un sentiment de pertany a una entitat i de remar-tos cap a una, no? Però vull dir, en aquell moment també ja era,
sí.
I això és important perquè va haver un moment que es va perdre una mica i jo crec que s'ha tornat a recuperar aquest sentiment d'entitat, que això en el fons és el que fa gran l'entitat, perquè l'entitat, vull dir, no la fan la Junta, eh? Vull dir,
la massa social de l'entitat
aquí està, i que se sentin partíceps de les instal·lacions i
de tot el que
pugui tirar
i recolzats.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Bueno, avui parlem d'una composició que està en el fons de partitures que té la Lira Vendrellenca,
sí.
Que és el Clar de Lluna. Clar de Lluna és una peça que amb lletra de Jaume Ramon i la música de Pau Casals.
Val.
Pau Casals va compondre aquesta peça el 1897, i en el qual posa amb molt d'efecte els meus amics de la Lira Vendrellenca, que és aquest que hem portat avui, l'original aquest que hem portat,
sí,
aquí,
sí.
No? Llavors, el que sí que és significatiu és de que hi va haver molt de rebombori, els diaris de l'època se'n parla de que s'estrenarà aquesta peça el dia de Nadal del 1897.
Val.
I que la crònica, sobretot, és molt significativa, la que surt al diari del dia 1. El diari sortia el dia 1.
Sí.
No anaven per feina, aquella gent, no? I llavors, el de la setmana de Nadal, diu, el Club de la Fiesta serà l'estreno de la gran composició coral de nuestro distinguido paisano, el eminente violoncelista don Pablo Casals, Clar de Lluna. La letra de nuestro compañero de redacción, Jaime Ramón, composición que, como es sabido, está escrita expresamente para la Lira en agradecimiento al concurso prestado la misma al señor Casals en el concierto que este dio en el Casino Circo a beneficio de los pobres de la vila.
Oh,
o sigui, es veu que la Lira va participar en un concert que feien. Era molt clàssic que fessin concerts. Hem de pensar una cosa, la Lira va néixer com a entitat coral.
Clar, sota
els cors del clavell,
no? Sí.
I doncs es feien serenates doncs, quan era doncs, l'aniversari del director, o quan un corista es casava, o quan venia una persona significativa, se li feia, doncs era una cosa, es feien concerts que servien per fer ball, I a més a més, si es feien obres de teatre, a mitja part, per entendre's, es feien actuacions. Bon, en aquell moment era significatiu. No? I el representatiu és la crònica que tenim, és molt més llarga, no? Però que diu la tercera pieza del concert aquest del dia
és la crònica del concert, l'altra era la prèvia i aquest ja és la crònica
del concert. Aquest és del dia 1 de gener del 1898, no? Que diu la tercera pieza, Clonde la velada, fue la que escribieron ex profeso para la lira nuestros compatricios Jaume Ramon i Pablo Casals, letra i música respectivamente, que tiene por título Clar de lluna, com hem anat abans, no? Sí. Esta cantata que va desde 4 a 6 voces.
Todas masculinas, ¿eh?
Todas masculinas. Es una de las mejores que hemos oído en su género. De sabor catalán, en su ritmo como sus cadenciosas melodías, llena de dificultades y ejecuciones. Y más propia de cantar un completo Orfeón. Abans la lira debía tener lo que tenía, ¿no? ¿Vale? Que no una sociedad a usanza de las que instituyó el inmortal Clavé. O sigui, va néixer sota els cors de Clavé,
sí,
no?
Sí.
Aquí ho especifica. Como la que nuestra localidad. Nuevos e inspirados motivos integran esta partitura, que es un idilio amoroso en toda su extensión, en la que los murmullos a boca cerrada hacen importante el papel del juego armónico y sobre los que descansan los becos, y en un apasionado solo de barítono del mejor efecto. Fue interpretada admirablemente y aplaudida hasta tener que repetir el último tercio. Después continuó el éxito de la parte coral.
El redactat de l'època, eh? El redactat de l'època. Per això que dic que no és fàcil, el redactat de l'època era així, eh? Amb totes aquestes floritures textuals, exacte.
Això mateix. Però, bueno, vull dir, hem de pensar en quin moment. Llavors, la partitura que tenim, que la tenim conservada, que és aquesta, no?
Que són les originals, eh? Torno a dir, l'altra vegada vam conèixer aquella medalla que era original de l'època, i les partitures són de puny i lletra
d'en Pau Casals. Els meus amics de la lira, amb molta afecció, aquí és en català, Pau Casals, no? Clar de lluna, cor a quatre veus escrit expressament per la societat La Lira Vendrellenca i dedicat a la mateixa per sos autors. Està música de Pau Casals i lletra de Jaume Ramon, 1897.
Ostres.
Bueno, ja, jo crec que això potser denota una mica la importància que tenia en aquell moment a la lira. I que després també hem trobat que això, hi ha un moment que ell porta la partitura, els escenes d'entrega la lira i que assisteix en més d'un assaig.
Val.
O sigui que devia voler seguir que la cosa anés.
Clar, que
no?
Sortís bé.
Ah, això mateix. Però bueno, vull dir, jo crec que aquest potser és la pinzellada històrica que tenim avui. Un altre dia parlarem de... Perquè Pau Casals en va fer més de peces,
sí,
per la lira, i altra gent. Però aquesta, avui hem volgut tocar aquesta, que, doncs, bueno, jo crec que és significativa. El fet és molt important el fet que s'hagi guardat.
Clar, que s'hagi conservat.
Vale, que s'hagi conservat és una. I després de que té una importància, de que en aquell moment ja era un violoncista reconegudíssim.
Sí, no?
I que ell hagués pres la molestia junt amb el Jaume Ramon de fer aquesta peça. Que aquesta peça durant molt temps van dir que era un altre dia parlarem dels mesos.
Val.
És una altra composició que el Pau Casals va fer 11 de mesos. El desembre... No sabem per què es va fer, o potser perquè es va cansar, jo no sé. Perquè el Clar de Lluna deien que era el desembre, i no té res a veure, perquè la lletra dels mesos és d'un, i el Clar de Lluna és del Jaume.
Va.
Sí,
de què parla? Què explica el
Clar de Lluna?
El Clar de Lluna.
Bueno, és una melodia com a pastoril, m'entens? És molt de l'època, no?
Del tema.
Aquest d'aquí, no?
Sí, popular, sí, d'entendre, no? Costumista...
Sí. Està molt bé.
Molt bé.
Vull dir, és molt... A més a més, es veu que es va treballar, perquè, com es pot veure, la partitura està molt, molt bruta de passar fulls.
Sí, que té com aquestes taques negres, que és de passar el dit per la llengua, per salivar, i això fa que... No, aquí vol dir que aquí trobaríem ADN de vendrellencs il·lustres, aquí, eh? Escolta'm, sí. Dues cartes, això, eh? Xavier, que en un futur es pugui trobar l'ADN de gent important.
Això potser més endavant, quan evolucioni el tema aquest de l'ADN, arriba a clar.
Bé, no, fora conyes, la importància d'aquest material, d'aquesta documentació, puny i lletra del mateix Pau Casals, que està aquí sobre, és a dir, jo l'he vist de sobre, li puc tocar, l'he pogut veure que tal qual, però això té un valor històric incalculable, musicalment parlant, està clar, però també socialment parlant. Té un gran valor, és un gran tresor aquest joia.
Sí, no, això està clar. Ostres. El tenim la Fundació Casals ens el va demanar. Uh-huh. Per poder-la escanejar i doncs, ens el va donar perquè feien una recopilació de tota l'obra de Pau Casals, no?
Clar,
sí, nosaltres li vam deixar les que teníem, el qual vol dir que sempre que algú ens la demana perquè el vulgui cantar, doncs, bueno, evidentment els hi deixem perquè el tenim digitalitzat.
Val. Tot té que és complicat, interpretar-lo avui en dia?
És complicat, vull dir, perquè hi ha hagut molta gent que ens ho han demanat, tant aquest com, com els mesos, i bueno, no ha arribat a bon fi. La lira vendrellenca, el cor de la lira aquest sí que es va interpretar els mesos,
sí.
Potser tots no es van arribar a fer mai, eh? Uh-huh. Però bueno, i això que hi va haver un moment que van fer amb l'Agustí Cuigrau, sí. Se'n sigui, no? Uh-huh. Li van fer un arranjament, per dir alguna cosa, per cor mixte.
Val.
Però bueno, de moment tampoc no ha reixit el fet de que... Ens l'han demanat, eh? I nosaltres l'hem ofert, no? I va dir, per què no canteu?
Clar.
No tot, però alguns sí, no?
Sí,
perquè no valia la pena.
Sí.
Però bueno,
bé,
ho continuarem intentant,
sí,
no?
Sí, home, sí. Que... sí, home, sí, esperem que sí que estigui obert això, eh? A les...
Jo crec que sí que val la pena, no? A més, és una composició feta aquí al Vendrell. La lletra ja és d'un vendrellenc il·lustre, uh-huh, com el Jaume Ramon, i en la música no parlem de Pau Casals.
Té un valor físic pel que el té, perquè són partitules de puny i lletra, i això ja té un valor físic, però també és tot aquest valor objectiu que té això, no? Que és una composició de gran mestre Pau Casals, mundialment universalment reconegut.
I que té que dir molt de l'entitat, perquè...
Sí, sí.
Ho diu dedicada i no ho diu allò per diu, no?
Els amics de...
Els meus amics i especialment composta especialment per la lira vendrellenca.
Fantàstic. Com és lògic, és un llibre que teniu molt ben guardat.
Sí, home, tant.
És complicat exposar-lo també, suposo que és complicat poder exposar-lo.
Exposar-lo a on i com.
Clar, que és això. Clar, és això.
A més, no sé si la llum podria...
Clar,
perquè,
esclar, la manera
pensem,
de conservar...
Pensem que està escrit amb tinta del 1897 i el paper aquest, jo no sé, si massa exposat a la llum igual se'l menjaria.
Hauríem de parlar amb la Nati, potser.
Això sí. De totes maneres, nosaltres ho vam fer amb l'orgue. Amb l'orgue va haver un moment que es van donar un paper, un llibret de pergamí, uh-huh, que posava comptes de l'orgue i robaria, no? Uh-huh. Sí. Que eren pergamí del 1777,
sí.
Que això va sortir després de la restauració. I van fer una reproducció amb el mateix color. És igual. Uh-huh. És idèntic.
Ostres.
És idèntic, eh? Perquè en una conferència que van fer el Salvador i jo, el van posar a sobre i va venir i va dir, escolta, com és que teniu això aquí a sobre? Aquí a sobre perquè és una rèplica.
Clar, és una rèplica.
Mira, a dintre no hi ha res.
Sí,
una exposició van fer el llibret aquest, però dintre no hi ha res.
No,
només és de fora. I dic, bueno, vale.
De fet, jo quan he vist el llibre que m'has ensenyat abans d'entrar en directe, sí, fora de micros, jo realment també em pensava que era una reproducció, no, que era una fotografia o una digitalització. No, és
aquest és l'original.
És l'original.
L'he portat i ja el tornaré a saber.
No, està clar.
Però això és una de les coses que potser ens hem de plantejar.
Clar.
De fer una reproducció molt fidedigna i que aquesta seria
la que pugui rodar
i que es pugui tocar i que es pugui ensenyar. I aquesta guardada.
I tant, sinó que es mereix guardada i conservada, sobretot. Que bé, quina història més maca. Quina història més xula de la lira en aquests gairebé ja 136 anys.
Sí, això és.
Fantàstic.
La Calaixera, un programa unicap de tot.
Avui parlarem de Bonaventura Dini, uh-huh, i Fazzi. Quina vinculació pot tenir aquesta persona? Potser fem un petit tast de la seva biografia.
Uh-huh.
Va néixer el 25 de novembre de 1876, que és fill de Joel Dini i Apollina Fazzi, que van venir aquí al Vendrell, de la Toscana, o sigui, eren italians.
Un origen italià.
Això mateix. Aquí tenien un oncle ja, que era Enrico Dini, i que per això va propiciar que ells vinguessin aquí al Vendrell.
Uh-huh.
Pau Casals, aquí és on comença, diguem-ne, tota la història, no?
Val.
Pau Casals va néixer unes setmanes després que ell, el qual vol dir que era contemporani, Pau Casals.
Val.
I benvinguts Socies, tot Ostres. I que era una mica més petit, però també...
Sí, eren...
Portaven no un any, però...
Poc, sí. Molt bé.
De la mà de Carles Casals, que en aquell moment sabem que era el mestre de capella de l'orgue del Vendrell o de la parròquia, comencen a aprendre les primeres notes de música, tots tres.
Molt bé.
I aquí neix una amistat que va durar sempre.
Fins al final.
Això mateix, no? Ell va creixent i hi ha un moment que té del virtuosisme que supleix una, a l'Escola Municipal de Música de Barcelona fins al mes de maig de 1896, en el qual es convoca la plaça, es convoca l'oposició, i que en aquell moment doncs la guanya Pau Casals. Aquest potser diem que és el problema que va tenir, que va néixer al costat d'un geni.
Clar, com era, i el mateix municipi, clar, és que mateix, no? La casualitat del mateix municipi.
A més, el mateix instrument. Tots clar. Dos eren xelistes, no? A partir d'aquell moment ja comença una carrera on Tadini col·labora amb músics com Granados o Quintàs, i a partir d'aquí comença tota una carrera de xelista, fins que arriba un moment en el qual ell va a Itàlia, perquè les seves arrels eren italianes, i allà coneix la seva dona.
Val.
Vale? Allà coneix la seva dona, es casa amb aquesta italiana, i després torna cap aquí. I allà inclús neix la seva primera filla. Quan torna cap aquí, és responsable de la càtedra de cello del Conservatori del Liceu, i llavors aquí comença tota una relació al voltant de la música, sobretot de Barcelona, com a intèrpret, que era un genial. Però, a més, era tenor.
Ah,
i
val.
Era un gran tenor, també.
Ostres.
Llavors compagina les dues opcions. Quina és la vinculació que pot tenir aquest home amb la lira? El 1900 trobem una ressenya al diari on aquell festival que vam parlar la setmana passada, que es havia fet on es van estrenar el Clar de Lluna.
Sí.
Pues s'interpreta el Clar de Lluna i a la mitja part s'estrena el Matinal de Primavera, que és una composició, que és aquesta que hem portat avui aquí.
Wow.
En el qual Dini fa dedicada als meus amics de la lira vendrellenca, no? I que s'interpreta amb ell allí, i que el bo del cas és que després, això és un intermedi, no? S'interpreta al Pau de la Graella a la Festa Major de la Vila, que sabem que era del Ramon i Vidal.
Sí.
I que el Ramon i Vidal és... era un corista del cor de la lira.
Val.
Que interpreta la composició de Bonaventura Dini.
Sí.
No solament és això que interpreta aquesta peça, i que aquí diuen doncs, amb l'U Vendrellenc del 30 de desembre del 1900, on explica que, doncs, que la lira doncs, fa una ballada memorable, sinó que, a més, aquest senyor... Pau Casals arriba un moment que munta l'orquestra Pau Casals, i l'envia a buscar, que ell estava a Itàlia, perquè sigui el primer cello. Però el bo del cas és que amb aquesta orquestra no sols hi havia ell, sinó que hi havia el seu nebot i el seu germà, que també eren el cap del segon violí, i que el seu nebot tenia 17 anys i ja tocava el violí també.
Val.
Amb l'orquestra Pau Casals. I més d'això, per acabar de redonir, podríem parlar molt, però ara no és el moment, no? Trobem que el 1929, quan s'inaugura l'orgue, que Pau Casals interpreta amb Benvingut Socies una composició al cello, diu, a més d'aquests dos eminents patricis vendrellencs, notable, volgué també aportar al seu concurs l'amic Bonaventura Dini, el primer violoncel·lo de l'orquestra Pau Casals, qui posseix una hermosa veu de tenor, tant que en ell se n'esperava. Aquí és quan trobem que Dini, no solament això, sinó que prodigia molt més el fet de fer de tenor
de cantant.
I canta al Liceu. Ostres, com a tenor.
Sí.
Però el Dini va tenir un problema, que el 1936 va morir.
Va, ja va morir molt jove, doncs.
Molt jove, no? a part de que tantes si és quan es desfà l'orquestra pel Grals, evidentment, per el que va passar.
Sí.
Però, bueno, però aquesta és una dels tresors que tenim a la Lieder, com és aquesta composició que alguns l'han demanat per interpretar, i potser és el vincle que tenim amb aquests tres banderenys, com van ser Pau Casals, Bonon Tordini i Benvingut Socies, que tots tenen un lligam amb la Lira Banderenca.
Ostres, sí.
Tant com intèrprets i Pau Casals i Bonon Tordini com a compositors dedicant peces a la Lira Banderenca.
I ja no la pròpia entitat, que sí que té molt de mèrit, que diguem, fos una mica el bressol d'aquests grans autors i músics, bressol,
sí,
sinó que tinguessin cabuda i representació a la Lira, sinó ja extensiu al propi municipi. És a dir, què tenia el Vendrell d'aquells anys i d'aquella època daurada, perquè inclús a vegades he sentit parlar de l'època daurada del Vendrell en tots els aspectes, i que feia que hi hagués aquesta conjunció de músics i de persones...
Musicalment,
tant, però també literàriament...
També, clar, que... tenia un germà Ramon...
Per això.
I tots són contemporanis, eh?
Sí.
Tots van tenir la sort, o Àngel Guimarà, que tots van estar junts.
Clar, podria parlar de la Renaixença, suposo que correctament podríem parlar de la Renaixença.
Però em vinc a referir que, doncs, en aquell moment va ser un bressol de genis, perquè en el fons tots van ser genis, no?
Sí.
Que van tenir Benvingut Socies i Bonaventura Dini, que van ser contemporanis de Pau Casals.
Clar,
i Pau Casals.
I això és inevitable.
És un geni, vull dir,
els va eclipsar.
I un humanista i tot el que vulguis. I aquests dos també ho van ser, però si igual haguessin nascut 30 anys després, o 40 anys, o potser, o ara, potser serien una altra història, però bueno. És el que hi ha, no?
La història però, ha estat bueno, així.
Sí, però vull dir, aquest potser és una pinzellada més per veure la importància que tenia en aquell moment la Lira Banderenca, que aquí hi havia gent d'aquest nivell, ja no parlant de Pau Casals, que podien dedicar-se a fer una composició i anar al dia de l'estrena. Perquè un altre fa la composició i diu, mira, aquí la teniu,
ja està,
i feu el que vulgueu, no?
Això vol dir que hi havia un lligam, no?
Aquí hi havia un lligam, i que era un bressol la Lira Banderenca en aquell moment, pel cor que tenia en aquell moment, i que tenia una qualitat determinada, perquè aquesta peça és difícil, els mesos de Pau, el clar de lluna són difícils.
Aquesta també ho és de difícil d'interpretar,
sí que són difícils, però bueno, però en aquell moment es va interpretar, i més a més el diari ho diu, que ho van interpretar amb una mestria, vull dir que sí, vull dir, de totes maneres nosaltres no l'hem sentit mai, eh?
No, és contemporàniament inèdita, aquestes, aquestes partitures.
Sí, s'havia cantat al cor de la Lira, jo no dic que no, però quan nosaltres, doncs, allò era petit. Però ho estem intentant, que hi hagi algú que la vulgui cantar, perquè, doncs, estaria bé, no?
Val, adaptant-la, encara que sigui,
no? Enregistrant-la, vull dir que també...
Clar.
Bueno, els mesos, i això potser ho vam comentar, o vam parlar del clar de lluna, no? Els mesos en parlarem un altre dia.
Val, sí, clar de lluna en parlarem.
Els mesos van fer un... amb l'Agustí Cuigrau, que també és un gran compositor, i també és vendrellenc, li van fer un arranjament, perquè allò era per quatre... Això és per quatre veus d'homes. En aquell moment el cor era d'homes. I van fer un arranjament per quatre veus mixtes.
Bé...
Bueno,
és una manera de recuperar aquestes partitures, no? I d'utilitzar-les.
I a més, diem-ne que amb la qualitat que tenia com a músic l'Agustí, doncs això també t'assegures que l'arranjament té una qualitat.
I té una qualitat, i té un suport.
Fer un arranjament d'una partitura de Pau Casals...
Poca broma.
Respecte, eh?
Poca broma.
A veure qui ho fem fer, perquè si no, vull dir, pot fer tot, però hem de ser... Hem de ser respectuosos, amb l'obra, vull dir que no.
I aquestes partitures de Bonaventura Dini, que tens aquí sobre, també, amb una enquadernació igual que la de Clar de Lluna...
Sí, perquè això, nosaltres es vam trobar allà, a la Lira, però la veritat és que estaven, i es veu, no? A més, són partitures que es van fer servir per cantar, perquè estan de passar pàgina... Tenen tots els cantos.
El mar s'enfosquit.
Això mateix, no? Però doncs aquí ho diu, a la Societat Coral la Lira Banderenca, que m'atén el de primavera, Bonaventura Dini, amb una caligrafia.
Ostres, amb una lletra extraordinària.
Que això, ara que ho fas amb l'ordinador, no surt
tan bé. No, sembla realment que sigui d'impremta, això.
A més, la lletra és de Ramon i Vidales.
Ostres, amb això ja es diu tot.
Amb això era tot un cercle que ho tenim, no? Hi ha tenors segons, barítons i baixos.
Clar, els quatre veus.
Quatre dos homes. Vull dir que Aquí ho tenim.
No? Que bé, extraordinari.
Bueno,
molt bé.
És una mostra més del patrimoni que té la vida.
Molt bé, i aquesta coses, no? Vinculació a grans autors i grans artistes com és en Benvingut Dini. Molt bé.
No, Bonaventura.
Bonaventura, perdó, benvingut, no, ostres. Bonaventura Dini, perdó. Exacte, perdó. No, Bonaventura Dini, d'origen italià, però que es va criar aquí al Vendrell, juntament amb Pau Casals.
Eren quatre germans, que van néixer.
Molt bé.
Sí, sí, però bueno, doncs ja està.
Fantàstic.
I músics,
que bé.
Major part.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí al 107.1. Aquí. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Les fortificacions del Vendrell del segle XIX. És un nou llibre sobre història local, sobre justament això de les fortificacions i el seu per què, un llibre que es presenta aquest proper dimarts, dia 1, a la biblioteca. I els seus autors ens acompanyen. Joan Latorre, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, gràcies.
I també coautora d'aquest llibre i també com a responsable i directora de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, la Nati Castejón. Nati,
què tal?
Com va això?
Doncs molt contents d'estar aquí.
Fantàstic.
Partint aquest espai.
Molt bé. De fet, sempre des de l'arxiu, que això, doneu base, feu recolzament, ajuda, divulgació de molts treballs i de moltes publicacions com aquesta, però no, en aquest cas també ets coprotagonista, juntament amb en Joan, Nati?
S'ha de dir, en aquesta ocasió sí.
I de fet també és un dels actes enmarcats ja en el 30è aniversari de l'Arxiu Comarcal. No oblidem que aquest any esteu d'aniversari, Nati?
Doncs sí, estem d'aniversari. L'arxiu es va inaugurar el 20 d'abril de 1995, per tant fem 30 anys. I evidentment doncs que no podem començar millor que amb aquesta publicació, que és la onzena publicació que editem l'Arxiu Comarcal amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. Ostres, i per tant estem d'enhorabona, no? Sempre que surt un llibre.
Pues hi ha una bona bibliografia,
Sí, des de l'arxiu. Creiem que sí.
I escolta'm, Joan, clar, et coneixem llibres de tot tipus, tens moltes publicacions, tu també tens una bona bibliografia al darrere, Joan?
Uns quants.
Personatges, esdeveniments, de tot. Fortificacions potser no, Joan?
No, específicament de fortificacions no. De guerra sí.
Sí, sí.
Sobre la guerra del francès, sí, la guerra dels segadors sí, però específicament sobre fortificacions no, aquest és el primer.
Molt bé. Va, com comença això? Quin és l'origen d'aquesta publicació?
Bé, doncs penso, Joan, que ens hem de remuntar uns quants anys, uns quants anys, això no es fa amb un any ni amb dos. Som conscients, no?, de la quantitat d'informació que conté aquest llibre. Això realment són 200 pàgines, que hi ha molta informació, però una mica si ens remuntem a com va sorgir la idea, ja fa uns anys doncs, que bé, que havia aquesta, el dubte doncs, d'aquest triàngulo artillado que es deia que havia tres torres de fortificacions, que només coneixíem dos, no es coneixia la ubicació de la tercera. Aleshores ja fa anys que l'Àngel Archilla, en un arxiu militar, va localitzar dos plànols de les fortificacions del Vendrell i va fer una fotocòpia, va demanar una reproducció en fotocòpia, en blanc i negre, i quan va venir aquí el Vendrell, doncs la va oferir a tots els investigadors que treballaven el tema, els interessats. Posteriorment, encara es desconeixia aquesta, la ubicació de Tercera Torre, i el 2018, Pere Ferrando va descobrir que havia la Tercera Torre ubicada a la cantonada de la carretera de Sant Oliva, carretera de Valls, on està doncs, actualment el Col·legi del Sagrat Cor. Això va ser el 2018, i si recordeu, en aquell any la Magda Nogués i jo mateixa estàvem treballant amb una exposició i un llibre sobre els 150 anys de l'arribada de l'ordre carmelita al Vendrell.
Sí.
Això ens va permetre aprofundir una mica més en aquesta ubicació de la Tercera Torre. I per què? Perquè l'escola, l'antiga aquesta escola del Col·legi del Sagrat Cor, va ser construïda per l'arquitecte provincial Ramon Sala Recomà. Uh-huh. Al fons d'aquest arquitecte està l'arxiu diocesà de Tarragona, i la Magda i jo doncs, vam poder localitzar més dades en aquell moment sobre la torre i el seu possible enderrocament. Per tant, això va ser un primer pas, i per tant, bé, ens va crear ja una sèrie de neguits, no? I és quan el Joan va fer una troballa molt interessant, paral·lelament a tot això que estem explicant.
Sí, sí, va ser en paral·lel.
Va ser en paral·lel, i per tant, ara us ho explicarà el Joan la descoberta que va fer.
Realment en paral·lel, perquè aquests 10 últims anys, del 2015 al 2025, hi ha hagut uns quants autors, ja venia d'abans, de feia més de 30 anys que tocaven el tema de fortificacions del Vendrell, no? Però aquests 10 últims anys, déu-n'hi-do els autors que han aportat idees interessants. I en paral·lel amb això, el 2018, buscant a l'arxiu de la Corona d'Aragó en fons d'enginyers militars, apareix tot un fons sobre les fortificacions aquí del Vendrell, d'una manera fortuïta.
Ah, sí? Específicament les del Vendrell,
sí, eh? Sí. Correspondència, informes militars, vull dir que aportaven moltes novetats, moltes precisions. Però sobretot el document estrella és que apareix un diari d'operacions en què ens explica què es fa al Vendrell el juny i juliol de 1874, dia a dia.
Ostres!
Exactament.
Uau.
Perquè els militars venen aquí, els enginyers militars venen aquí i ordenen fer una sèrie d'edificacions.
Clar.
No? Clar, això sol ja era una bomba. Això sol ja mereixia fer una publicació.
Sí.
Clar, a partir d'aquí t'animes, dius, a veure, si tenim això que és tan bo, anem a veure què podem saber de la resta d'aquesta guerra, que és la Tercera Guerra Carlista.
Sí.
Comencem a sondejar el fons que hi ha a l'arxiu comarcal i ens apareix un munt de documentació inèdita que no s'havia treballat mai. I aleshores diem, bé, doncs això pot donar ja per fer per tota la Tercera Guerra Carlista amb el tema de fortificacions de la Vendrell ja podem fer un llibre. Ah, diem, no, anem a sondejar la resta de guerres civils del segle XIX i resulta que ens apareix molta més cosa. Total, que la cosa es va engreixant, es va fent gran i sobre aquesta criatura.
Clar, que és això que es publica i que es presenta aquest proper dimarts.
Fixa-t'hi que diu les fortificacions del Vendrell del segle XIX.
Del segle XIX.
No diu el segle XIX.
Sí.
Les que hi havia, com estaven, tant si eren de l'època com anteriors, sinó les que es fan al segle XIX. Això és el que... les que es fan al segle XIX.
Clar. I així, doncs, hi hem d'afegir també això. Búnkers, pot ser?
No.
Búnkers no. Explica'm.
Ara bé, això no vol dir que, a més a més de les que es fan al segle XIX, si al segle XIX, a les guerres, reaprofiten una construcció anterior, d'època moderna o medieval, també en parlem pel fet que es reaprofita.
Val.
Però tota mena, o sigui, muralles, torres, de tot.
Clar, clar, tenim sempre al cap les torres, les tres torres, sí. Les dues que són visibles.
És el que ha quedat.
Però clar, les fortificacions eren molt àmplies. No? Magatzems fortificats i dins, muralles, no?
També.
És a dir, que, diguem, no, el motor de defensa era ampli en aquest sentit.
Sí.
El que ens ha anat ara, parlant de les fonts primàries, arrel d'això, de tot aquest procés que arribem i li dic al Joan, doncs tot això s'ha d'escriure i s'ha d'explicar bé, no? El 2019 vam contactar amb Agustín Pacheco Fernández, que en aquell moment era director de l'Arxivo General Militar de Madrid, Ens vam posar en contacte amb ell perquè ell havia sigut coautor d'un llibre sobre les guerres carlines a Catalunya, un llibre extraordinari, extraordinari, que va ser premiat, i aleshores li vaig parlar del nostre projecte, i el molt amablement doncs, ja ens va facilitar digitalment aquests dos plànols que havien circulat en blanc i negre, però ja els teníem doncs, digitals i a color, i per tant es pot aprofundir molt més.
Amb el contingut
i els veus
en tota la seva...
I clar, arrel de tot això doncs, li vam demanar si ens podia fer el pròleg del llibre, i per tant el pròleg és de l'Agustín Pacheco, que no ens podrà acompanyar el dimarts, però que realment està molt present en aquest llibre.
Sí, sí. El llibre és cronològic? Com està pensat?
Sí, sí, és cronològic. A veure, el que fa és que agafa les cinc guerres civils que hi ha hagut al segle XIX.
Val.
I aleshores anem mirant, perquè a cada guerra civil, gairebé excepte una, es fan fortificacions senzilles, elementals, però es fan moltes coses. Aleshores, a nosaltres ens interessa els períodes de guerres per veure quines fortificacions es fa, i els períodes d'entre guerres per veure com s'abandonen i es destrueixen. O sigui, anem analitzant cada fase tal com es va alternant.
Sí,
però
sí,
a nosaltres
sí,
ens interessa només les fortificacions en aquest llibre. Això no és un llibre sobre fets bèl·lics.
No. Físicament, eh?
Sí.
Físicament les fortificacions.
Parlar de fortificacions. No? Evidentment, has de comentar fets bèl·lics, has de parlar, per exemple, de la milícia nacional, que és un cos armat de civils que intervé en la defensa, té un paper actiu en la vigilància des de les fortificacions, però el llibre és fortificacions.
I era habitual que una capital de comarca d'aleshores, que no és la d'ara, estigués tan fortificada?
Era habitual.
Era habitual, no és un cas estrany.
No és
un cas
excepcional. Moltes poblacions mínimament importants a Catalunya, a les guerres civils del segle XIX, es fortifiquen amb un estil semblant com aquí. Sense anar més lluny, el Penedès, Vilafranca, Vilanova, Sitges, l'Arbós, en certa manera la Bisbal, no tant, és un fet molt, molt habitual.
Val. I era per defensar la població, certs punts estratègics, suposo, no? Civils, militars, no? Què defensaven aquestes fortificacions?
El poble.
La vila.
Perquè aquests sistemes de defensa que parlem, no? Són els interiors, dins de la vila, els perimetrals i els exteriors, que els exteriors serien, doncs, les tres torres, no? Hi ha algun tambor, hi ha algun element que encara queda dispers per la riera de la Bisbal, no?
Val. Fortificacions que en moltes ocasions, si no m'equivoco, també recull, no? Artilleria i aquest tipus d'elements. Que segur que també n'heu de parlar també d'això,
sí.
No?
Oi tant. És que, a veure, clar, la major part de fortificacions han desaparegut.
Clar.
Gairebé el que ens queda és la Torre del Puig i el Botafoc.
Sí.
I totes dues són torres pensades per disparar artilleria. També amb fusells i amb artilleria. Però és que, a més, es va disparar artilleria.
Ja.
Ho hem constatat, això.
Sí, que van ser utilitzades, eh?
Sí, perquè històricament s'havia dit que no s'havia disparat amb canons. Es va disparar canons. No només els soldats amb...
Sí. Així doncs, desgraciadament, aquestes fortificacions van fer el seu servei i es van utilitzar.
Sí.
Que tant de bo no hagués estat així, eh? Però... per les circumstàncies va ser. Escolta'm, no podem explicar massa més, perquè si no explicarem tot el llibre, eh?
Sí.
Jo crec que és l'oportunitat perquè la gent s'acosti a la presentació, tornem-ho a dir, aquest dimarts 1 d'abril a la biblioteca, a partir de 6:45 de la tarda. Vosaltres hi sereu?
Sí.
La presentació?
Sí. Hi serem.
La presentació, doncs, ens acompanyarà l'alcalde del Vendrell, que ens donarà la benvinguda, també Romà Cano, que és el director dels Serveis Territorials de Cultura del Penedès, el Josep Ràfols, que és el conseller de Cultura del Baix Penedès, i ens fa pròpiament la presentació del llibre, que li hem demanat a Ramon Arnabat, que també és un dels autors que s'hi té molt en el llibre, i com a president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i per tant ens fa la presentació pròpiament dita.
Ah, que fa, que bé. Doncs que la gent no es perdi la presentació i que no es perdi la publicació, que estarà disponible, com sempre, en canals habituals. Eh?
Sí, doncs a les llibreries el trobaran, i el dia de la presentació, evidentment.
Perfecte, com a publicació local i aquestes fortificacions del Vendrell del segle XIX. Gràcies per venir.
A vosaltres.
Gràcies, enhorabona.
Gràcies.
Que vagi bé.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a 8:00 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 11:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
La Calaixera, un programa unicap de tot.
Aquest espai de difusió cultural, de creació artística, que és Essencials i que està allò adscrit a la sala del Portal del Pardo, aquest projecte anomenat com a tal, Essencials, fa 5 anys, és a dir, estan d'aniversari, 5 anys, això, creant, mostrant, divulgant i potenciant tota aquesta visió artística. I, de fet, la propera exposició ja està gairebé a punt. De fet, s'està muntant i s'inaugura aquest mateix divendres. Una exposició molt, molt especial d'una vendrellenca. I, de fet, crec que la tenim a punt i en connexió a la mateixa sala del Portal del Pardo. Sus Parga, com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, molt bé.
Sí, tot bé?
Sí, bé.
Clar, és això, que a punt acabant el llestir, que aireu tot acabat ja perquè inaugureu aquest divendres, ja, Sus?
Aquest divendres, sí. A les 7 inaugurem, sí.
Molt bé. Essencials, mirades, és el nom de la teva exposició, que a més té una clara vinculació en Josep Canyes. Com ho expliquem, això, Sus? Va, ajuda'ns a conèixer-ho, això.
Val, mira, doncs... És una miqueta... Bueno, a mi em va sorprendre molt perquè jo he estat 5 anys vivint fora del Vendrell i va ser arribar a viure al setembre... I el Jordi Pellicer, que és un amic, molt amic, em va dir, mira, que li he ensenyat el teu Instagram a la Sílvia i a l'Àngels i que els hi ha agradat molt i que tenen idees, que bueno, em van proposar fer l'exposició i, a més, vincular-la amb el Josep Canyes, que bueno, el vincle que tenim dels retrats a partir dels viatges, doncs, ens va semblar interessant i a mi pues, encara més.
Molt bé. Clar, de fet, Sus, ja fa molt de temps que dibuixes, que pintes, que fas alguna cosa d'escultura. És una mica la culminació també d'aquests grans viatges, perquè has viatjat molt, Sus, ara ho deies, però realment has estat molts anys fora.
Sí. Bueno, els viatges han estat el més llarg, va estar 4 mesos, però. Uh-huh. I bueno, sempre que puc m'escapo i temporades en plan 4 mesos, entre 2 i 4 mesos.
Clar.
I...
No, perdona, anava a preguntar que justament aquests viatges o el que sorgeixen d'aquests viatges és font d'inspiració. De fet, aquest Mirades, com tu deies ara, és això justament, les vivències, les emocions, els sentiments d'aquests viatges, suposo, eh?
Exacte, sí. Bueno, que quan estic viatjant m'agrada molt no tot el que és... tant els paisatges, la vida, la gent, les olors, les colors, tot és completament diferent, però la gent és el que més em captiva, no? I els rostres, les fisonomies diferents, vull dir, això m'apassiona. Okay. I sempre intento, no, parlar amb la gent i explicar-los el que estic fent, que és fer després, a partir de la fotografia, un retrat de la gent que vaig trobant. I bueno, això, no sé, el primer va ser el 2010.
Ostres. Clar, aleshores, has dit fotografia, és a dir, bueno, tot parteix del viatge, d'una fotografia, d'un retrat i fins al bust, els bustos que estem veient aquí, doncs. És una mica això, és aquest... No?
No.
Explica, explica.
L'escultura vaig començar fa 2 anys, 2 anys i mig, més o menys. I no són retrats de persones reals, diguéssim, és a partir de, doncs, tots els estudis que jo he anat fent de dibuix, doncs, bueno, al final em vaig atrevir a passar-ho a... I no són persones reals, però sí que intento sempre buscar una mica el... Sí, una... Bueno... Sí.
Sí, no, està molt bé. A més, ostres, molt realista, no? No sé com es pot definir, eh? Tampoc no hi entenc massa d'art, em perdonaràs, Sus, però són bustos molt realistes.
Sí, m'agrada el realisme, sí. Ah. I finet. Bueno, vaig tenir una professora, la Teresa Riba, que és una escultora reconeguda, i el seu estil és més orgànic, més... no tan treballadet. Jo sóc més fineta, més detallat, la pell més fina, i... Bueno, és com m'agrada fer-ho.
Així, doncs, què podem trobar en aquesta exposició? Això, una mica de tot? Retrat, dibuix, escultura... Què podem trobar?
Sí, hi ha una sala que són els retrats dels viatges i, a més, clar, he volgut explicar una miqueta el context del moment que vaig passar amb aquella persona perquè, doncs, no sé, per mi eren dibuixos que feia per recordar el viatge, recordar el moment, per mi significa molt més que un simple dibuix. I per transmetre això, doncs, vaig voler explicar una miqueta donar unes pinzellades del que vaig viure. I a l'altra sala, doncs, les escultures, els caps.
Que bé. És la primera exposició així en majúscules, Sus, eh, que sé?
Exacte, sí.
Home, de fer impressió.
Sí, perquè jo, de fet, no mai havia pensat... Vull dir, no ho he fet mai pensant en una exposició. Vaig fent quan em ve de gust i per mi i per tenir-ho jo i sense cap intenció d'exposar-ho. Per això mai m'havia plantejat d'exposar-ho tot.
Molt bé. Doncs escolta'm, Sus, gaudeix molt del moment, de l'exposició, del que ha de comportar tota aquesta exposició dins el projecte Essencials. Es podrà visitar fins el 24 de maig al portal del Pardo en l'horari habitual de la sala. Sé que també, crec que és el cas també, s'organitzen visites guiades, tot plegat. També ho faràs tu, això, al llarg d'aquests mesos d'exposició, dies, setmanes d'exposició?
Doncs no ho sé.
No ho heu parlat encara.
Però podria ser. Vull dir, si estic disponible, cap problema. El que sí que farem és que algunes tardes vindré a fer... Tinc una peça a mitges, que és la que... És a dir, totes les meves obres les he fet jo per la meva banda, però a la ve el vincle aquest, després de la proposta de compartir l'exposició amb el Canyes, doncs vaig pensar de fer una inspirada directament amb Canyes, que serà la que acabaré, ja està començada, i d'algunes tardes vindré i l'estaré fent aquí.
Ostres, que bé. Això, si la gent ve això a les tardes, et podrà veure treballar. Això és molt interessant, doncs, Sus.
Algunes tardes, quan pugui, sí. No sé, si algú vol saber quin dia estaré, que em contacti per l'Instagram.
Bueno, o la gràcia és que hi vagi passant fins que t'hi trobi, també és una possibilitat.
Sí.
Torno a reiterar, enhorabona per la feina, per aquesta exposició.
Gràcies.
Que la gent no se la perdi. La inauguració, com dèiem, és aquest mateix divendres 28 a partir de les 6 de la tarda. Tothom hi està convidat. Sus, una fortíssima abraçada, de veritat, i fins ben aviat.
Igualment, Pere. Gràcies.
Moltes gràcies.
calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La Comissió Europea lamenta el nou anunci del president nord-americà Donald Trump d'imposar aranzels del 25% a tots els automòbils fabricats fora dels Estats Units. En una atenció als mitjans prèvia al Consell de Medi Ambient, que es celebra aquest dijous a Brussel·les, la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Rivera, ha dit que la mesura és una mala notícia i ha lamentat que l'administració estadounidenca estigui posant en perill el bon funcionament del mercat global. En aquest sentit, ha reiterat que Brussel·les respondrà en conseqüència i al mateix temps que es treballarà amb el sector de l'automòbil europeu perquè la situació per a empreses sigui assumible.
This is very bad news. We regret it.
Són molt males notícies. Lamentem que l'administració dels Estats Units actuï en contra del funcionament dels mercats a nivell global. Penso que és dolent tant per als consumidors com per a la indústria i per descomptat que vetllarem pels nostres interessos com a europeus. Treballarem colze a colze amb el sector per assegurar que tot plegat sigui assumible per a les nostres companyies.
Tot plegat quan el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha anunciat que abans de l'estiu Espanya presentarà un Pla Nacional de Desenvolupament de Tecnologia en Seguretat i també al mateix moment que la Unió Europea ha donat més detalls sobre el kit de seguretat. I les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes freguen ja el 60%. Uns pantans beneficiats per les pluges i les nevades de les últimes jornades que van allunyant progressivament l'episodi més dur de la sequera que encara està vigent. Avui només queda un municipi a tot Catalunya en situació d'emergència per sequera, que és Sant Fruitós de Codines, al Vallès Oriental. I el Ministeri d'Afers Exteriors està realitzant les gestions oportunes amb les autoritats locals per prestar tota l'assistència consular necessària als afectats per una allau a Geòrgia. L'accident ha passat a la zona Ushguli, prop de la frontera amb Rússia, i ha causat la mort d'una dona de 53 anys, caporala de la Guàrdia Urbana de Tarragona i veïna també de la Selva del Camp. 5 persones més, també catalanes, van sortir gairebé il·leses de l'accident. I l'operari ferit crític en l'incendi d'ahir en un supermercat a Girona ha mort aquesta matinada a l'Hospital Josep Trueta. El foc va començar a la sala de màquines on estava treballant durant tasques d'insonorització i es va estendre per tot l'establiment. Una noia també de 20 anys va ser hospitalitzada per inhalació de fum. I també una dona ha resultat ferida crítica i un home lleu en un incendi en un habitatge a Cornellà del Llobregat. El foc que ha cremat el menjador d'un pis al carrer de Bonestar ha deixat la resta de l'habitatge afectat pel fum. Els bombers han rescatat una persona de l'interior i el SEM ha traslladat amb dues a l'Hospital Moisès Brogui. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les 11 i 4 minuts. Tornem, venim del butlletí informatiu amb la xarxa de comunicació local i ja ens endinsem a la tercera i última hora. Avui és dijous, 27 de març, programa número 3749. Moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible, de veritat, i un plaer acompanyar-vos. Només faltaria. Per començar, tercera part. De seguida anirem cap al cine, allò que ens explica cada setmana la Belarus, les estrenes, la crítica, la crònica, el tràiler i el que faci falta. I després ja també una bona estona per la participació i per les trucades, que tampoc no hi pot faltar, amb ganes de xerrar amb vosaltres i de posar aquelles cançons que ens aneu demanant. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última hora.
Calaixera, un programa unicat de tot.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 8:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que l'obreu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i en reposició els dissabtes de les 10 a les 11 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi, si volete.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Cinema per la porta gran, el setè art, la gran pantalla. Tot allò que expliquem, xerrem, critiquem, bé, que convingui cada setmana els dijous amb l'Abel Arús, que ja ens acompanya. Abel, molt bon dia.
Bon dia.
Què
bon
dius? Dia. Com estàs? Com va això?
Bé, avui sembla que va la cosa bé, no? Ja torna el solet una miqueta.
Sí. Tot va de cara.
Hi ha moltes estrenes a la carteguera.
Veus que bé, eh? Qui no està sí, sí. content és perquè no vol.
Exacte.
Que sí? Molt bé. Sí, estic que bé, aquesta setmana, sí, una bona cartellera? Ho consideres així, sí?
Bueno, bona. Ja, ja...
ja sabia jo que algun matís hi hauria, eh?
A veure, s'estrenen moltes pel·lícules. I, a veure, alguna... Salvaríem, vinga, va, salvem tres.
Va, de set, que són les que arriben, de set, sí. tres.
Sí.
Uix, mig, no?
Clar, és que depèn de moltes... Clar, ja saps que a mi molts gèneres a mi no m'hi fa ni fa.
Ja.
Llavors, clar, a nivell personal, si vols, vinga, va, fiquem una quarta, com ho veus?
Bueno, vinga, va, va, vinga, així pugem una mica la mitja, que ja està bé, ja està bé. Però ja ho dius tu, que són opinions totalment parcials, són opinions i gustos totalment propis, però que ens poden ajudar a confeccionar la nostra pròpia idea, que sempre ha estat així des del primer dia que vam començar la secció. Sempre sí. la intenció és fer-ho una mica diferent, i això amb l'opinió personal, que és la que és, doncs poder ajudar els espectadors que facin ells una bona tria, és això, i l'excusa per fer una estona de ràdio i l'excusa per xerrar una mica de cine, ni més ni menys.
Hombre, sempre va bé parlar de cinema.
Veus, per això. Doncs va, sense enrotllar-nos més, anem cap a la primera d'elles.
Bueno, ja feia temps que no el veiem per la pantalla, i ara torna Jason Statham.
Home.
En estat pur. Jason Statham és Jason Statham.
Molt bé. Bueno, això que fa ell, no?
Exacte. És una pel·lícula d'acció, d'intriga, i algun toquet de thriller, però vamos. Ja sabem que ell ha de salvar no sé qui i ha de fotre els pies a tot drap.
Vale, ja està. I tiros, i persecucions, i cops de puny.
Exacte. La pel·lícula es diu A Working Man, i tenim Jason Statham, que interpreta a Levon Kate, que ell fa una vida honrada, treballa al món de la construcció, i, bueno, un bon punt, segresten a una noia i li demanen ajuda.
Clar. Aquí sí, no?
Què fa ell? Com que ell coneix a la noia, farà tot el possible per recuperar-la. I entre mig de tot això es veurà involucrat en una organització de tracte de persones, que evidentment han segrestat en aquesta noia, i ell l'ha de salvar. Entre ella, suposo que moltes altres noies.
Val, val, això. I es lia parda i ja està. I acció a raudals.
Exacte.
Bueno, mira, una bona pel·lícula d'entreteniment, si més no.
Sí, sí, això és seguríssim.
Doncs mira, es tracta d'això, no? Es tracta d'això. A Working Man.
Ya le pagué.
Disculpa, no es asunto tuyo.
Todo bien, jefe.
Levon, ¿eso lo aprendiste en el ejército?
Tú no has visto nada.
Pero protégeme si me hace falta.
Bé, això és que no té cap novetat, eh? Entreteniment pur i dur, no cal buscar-li gaire cosa més.
Exacte. Bé, sí, sí.
A Working Man, que es podia traduir com el treballador, no? En certa manera.
Exacte.
Seria això, el treballador. Sí, sí. Molt bé, és la primera pel·lícula. No potser la més destacada, però sí la primera que ens portes.
Sí.
Va, canviem, perquè n'hi ha més. Què més hi ha?
Anem a la pel·lícula espanyola, basada en fets reals. És un thriller sobre drogues i l'amistat. La pel·lícula es diu Tierra de Nadie, i està interpretada per Luis Saeda, Carra Elejalre, Jesús Carroza, Emilio Palacios, Vicente Romero, Paco Mora, entre altres. Ens explica la història de tres amics. Mateo, anomenat El Gallego, que és un guerrer civil. Juan, conegut com Lanchale, que és un pescador. I Benito, anomenat El Llegue, que és un dipositari judicial. Tots tres, diguéssim que estan separats, diguéssim, per Cádiz, vale? Cádiz està allà,
sí.
I ells viuen per tota aquella zona.
Val.
I es veuen involucrats en situació de drogues. I a partir d'aquí és tot muntat tot. No vull desvetllar res més, perquè si no perd part de la gràcia de la pel·lícula.
Val.
Però hi ha allà uns mafiosos que volen intentar fer tripijocs per entrar a la droga, i bueno, passen cosetes.
Bueno, Tierra de Nadie, producció espanyola, una de les pel·lícules espanyoles de la setmana, i tornem a parlar això, d'aquesta bona ratxa del cinema espanyol, i que presenta moltes pel·lícules cada setmana, que està molt bé, està molt bé. Això, aquesta és l'última, Tierra de Nadie.
Está toda la sangre un poco a todos.
Últimamente vienen cabrones solo.
Estoy empezando a dudar hasta de mi propia gente.
¡Mira, capitán!
Sea lo que haya en esas bolsas, no te lo vas a llevar.
¡Ya sabemos dónde están, perros!
Estamos muy vendidos, muy vendidos.
¡Todo el mundo dentro de los coches, hostia!
Bueno, per ser pel·lícula espanyola, hi ha com molta acció, no?
Sí, hasta... Bueno, pinta bé, ja ho veurem després. Ja sabem que els tràilers sempre mostren la part més interessant.
Ja, potser el que hi ha d'acció és això que mostren, no hi ha res més, no? Podria ser.
Exacte. Però jo crec que pinta bé, perquè si creuen bé totes les històries i tots els vínculs, pot estar bé.
Val. Bé, doncs segona proposta. Canviem, més.
Canviem. Ara anem a una francesa.
Mira, que no falti tampoc.
Exacte. És un drama, és una tragicomèdia sobre el món de la música i sobre la família.
Val.
Es diu Por todo lo alto. Llavors tenim, no sé si pronuncio bé el nom francès, Thibault, que és un director d'orquestra de renom internacional, que li detecten leucèmia. Què fa? Ell es dona compte que és que és adoptat. Llavors coneix l'existència d'un germà que li ajuda en el tractament, i aquests dos germans, entre cometes, estan connectats. Diguéssim, Thibault és director d'orquestra molt famós en el món, i Jimmy, que és el seu germà, és empleat d'un menjador d'escola, però que toca el trombó en una banda musical. Llavors, Thibault es dona compte que tots dos estan connectats per la música i intenta ajudar el seu germà a, diguéssim, a reparar una miqueta la injustícia que va tenir la història d'aquestes dues persones. Llavors, l'intenta ajudar a tocar, a convertir-se en com es diu, que en un compositor, no, aquell que toca
a intèrpret.
Sí, el que maneja la batuta.
El director, no?
Eso, el director d'orquestra.
El que maneja la batuta, m'ha agradat això. M'ha agradat.
I llavors, evidentment, tot acabarà, se supone que bé.
Bé, bueno, mira, quanta profunditat, no, per això, en aquesta pel·lícula?
Quanta?
Quanta profunditat, de tema?
Sí.
Molta cosa en aquesta pel·lícula. Música, superació i aquest tipus de coses.
Exacte.
Por todo lo alto, la pel·lícula francesa de la setmana.
Un hermano. ¿Y ese hermano eres tú?
¿Qué narices me estás contando?
Ha llegado el tío con pintas de empollón. No tenemos nada que ver.
¿Y por qué yo estoy aquí y era allí cuando podríamos haber estado juntos?
Si supieras lo que he pensado en ese chico durante tantos años. Si hubieran confiado en mí, me habría quedado con los dos.
Bé, és una altra de les propostes de la cartellera, com anem explicant, però tornem-ho a dir, no és l'única, encara n'hi ha més.
Tot just
és, anem cap a la tercera, ara ja, eh? No, cap a la quarta, perdó, cap a la quarta. Sí, cap a la quarta. Quina és, Abel?
En aquest cas estem parlant de Sting, Aranya Assassina. És una pel·lícula de terror,
sí,
sobre una aranya.
No és Spider-Man, no?
No. Aquesta jo crec que si et mossega et pots morir.
D'acord, val.
Bueno, si et mossega o et pica, depèn de com sigui l'aranya.
Sí, bueno, sí, bueno, pica amb els ullals, no? No tenen dents les aranyes, tenen aquests, no, aquestes ullals, no sé com es diuen.
Llavors, jo crec que aquesta, com sempre, evidentment, depèn de com estigui feta, pot estar interessant. Tenim a Charlotte, que és una nena de 12 anys, que adopta una petita aranya com a mascota.
Mal fet.
Ah, que sí? Pues mira, ella l'agafa. Llavors, aquesta aranya, diguéssim, que comença a adquirir... Es va fent més gran.
Ui.
Cada cop té més gana. I, clar, aprèn noves habilitats.
Ui. Pues sí que fa por, sí, eh?
Llavors, Serrat i la seva família es veuen atrapats en aquesta situació i han de sobreviure. Però clar, no només la de Charlotte, sinó és tot el bloc d'edificis, evidentment. Ja saps que quan algú té un animal es veu afectat tot l'edifici,
no,
indirecte,
no,
o directament.
Està clar. Vaja, potenciem l'aracnofòbia, no?, altra vegada.
Sí, fa poc vam tenir la plaga.
Sí.
I ara ens toca aquesta d'una aranya assassina. Li ha posat el nom de Sting.
M'agrada més Spider-Man, em sembla el més simpàtic. Cau més bé l'Spider-Man.
Home, com a molt ser mossega no et transformes ni et mores.
No. Bé, a veure com respira el tràiler.
¿Qué coño le ha pasado? Ratas. ¿Puedo verla?
¿Cuánto puede crecer en un par de horas?
Ai, quina angúnia, Abel, només de mirar el tràiler, eh? Llàstima això que no el podem veure, però ostres, això, qui més qui menys, tothom té respecte a les aranyes, no?
Sí. Eh? La poden fer més o menys fàstic, però una aranya, no sé, és allò que està allà i dius, clar, és que per dir no saps què t'està fent.
Sí.
Que són inofensives, no totes, però la majoria són inofensives.
Sí, home, almenys aquest continent sí.
Bueno, bueno, igual n'hi ha alguna que no sabem i...
Bueno, bueno, algun mal de ventre potser sí, mira, però matar-te no, matar-te no.
I, imagina't que el veí de casa teva té una aranya i tu no ho saps.
Ai, a veure.
D'aquesta rada.
Com ets,
amigo.
Com ets, eh? Bé, és això, pel·lícula de terror que potencia l'aracnofòbia i que és, potser no arriba a ser fòbia, però sí que un malestar globalitzat per tots, eh? Les aranyes no fan massa el pes. Crec que a la gran majoria. A tu també, no, Abel?
O bueno, és respecte. Bueno, a tot animal, perquè mai saps que com pot, entre cometes, reaccionar. Clar, si és petit, no passa res. Però bueno, els petits poden ficar-se per tot arreu, eh?
No, no sé si a tothom. Qualsevol d'això, i els insectes tenen les seves coses.
Exacte.
Va, més pel·lícules. Deixem l'aranya. Cap on anem ara?
Anem a una altra pel·lícula espanyola. Uh-huh. Coproducció catalana-espanyola. Es diu La Fúria. És un drama sobre abusos sexuals. Uh-huh. I tenim a la gran Ángela Cervantes, Àlex Moner, Eli Danzo, entre d'altres. Tenim Ángela Cervantes, que interpreta Àlex, que és una jove actriu, i en una festa de nit de cap d'any és violada. Ella no reconeix el seu agressor, tot i que em sembla que hi ha 4 o 5 nois, però no l'acaba de reconèixer. Quan acudeix el seu germà Adrià per, diguéssim, recusar-se i comprensió, aquest reacciona qüestionant-la i pressionant-la, fent-li preguntes tot el rato de que no sap, no sé què... Bueno, típiques preguntes que no s'haurien de fer, sinó no, més comprensibles.
Sí, sí, la judicialització dels abusos, sí.
Exacte. Uh-huh. Llavors, aquest succés la transforma completament del tot i ella canalitza el seu dolor a través del teatre, perquè ella és actriu, interpretant a Medea, que és un personatge creat, carregat de ràbia i venjança. Bueno, haurem de veure com afronta aquesta situació aquesta pobra noia. Uh-huh. I les reaccions del seu entorn.
La Fúria, un senyor Dramon, eh?
Sí.
Un senyor Dramon.
En el baño del fondo, eh?
I és espanyola, també, eh?
Sí.
És espanyola. Bé, també pel·lícula que podeu triar i que arriba tot just aquesta mateixa setmana. Encallen un parell més?
Sí. Com anem de temps?
Bé, tenim marge. Sí, tenim marge.
Vale. Doncs la següent pel·lícula és una comèdia dramàtica. Uh-huh. Sobre el món del teatre.
Val.
Es diu Ghost Light. Tenim a Adam, que és un peó de la construcció de mitjana edat i que té una tragèdia familiar. Té problemes amb la dona. Uh-huh. i amb la filla.
Val.
Llavors Dan troba consol en una companyia amateur d'actors.
Mira.
Que també tenen els seus problemes.
Està bé.
I a partir d'aquí, diguéssim que una mica entre tots s'aniran reconnectant i se suposa que s'aniran arreglant les coses. No potser del tot 100%, però vaja, una miqueta sí.
Bueno, ajuda, el teatre sempre ajuda.
Exacte.
El teatre...
Entre que l'home, el pare vol fer teatre, la filla que després es dona compte que també fa teatre i igual també s'apunta i tot això, doncs tot això fa de reconnectar-se.
Molt bé, que bé. Ghost Light.
En serio? Esta será la última. ¿Habéis hablado con el terapeuta que os recomendé?
¿Tengo que pasar con ella?
Algunos padres lo prefieren, depende de usted.
Vale, vuelvo en una hora.
¡Oh, amor mío!
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto?
Unos años.
Adiós, chicas.
¿A dónde vas?
He quedado con Mikey en el bar.
¿Otra vez?
Bueno, el teatre com a teràpia, penso que està molt bé. A més, saps, Abel, que avui és el Dia Internacional del Teatre?
Ah, avui és allò d'anunci que sempre diuen que omplim els teatres i tot això.
Pot ser. Bueno, mira, és un bon dia per estrenar aquesta pel·lícula que basa la seva història en el teatre, no?
Sí, sí, sí. Home, sempre, el teatre sempre ve a gust anar.
Sí, jo penso que sí. I a més, i el teatre amateur, i el teatre com a eina pedagògica, i el teatre com a eina curativa, és a dir, el teatre és una molt, molt, molt bona cosa.
Sí.
Bé, doncs aquesta pel·lícula una mica va cap aquí. Ghostlights. I ara sí que ja anem a l'última, ja, eh? L'última.
Exacte, ens anem ara a l'última. És una pel·lícula espanyola.
Uh-huh.
És un thriller fantàstic que es diu Una ballena. Tenim a Ingrid García Johnson, Ramon Barea, Kepa Errasti, Íñigo de la Iglesia, entre d'altres, com a actors i actrius destacats de la pel·lícula. Llavors tenim a Ingrid, interpretada per Ingrid García Johnson, que és una assassina a sou. No té miraments per res. Tu li dius que ha matat a persona, la mata. Sigui nen, nena, adult,
vaya,
el que sigui.
Vaja.
Què passa? Doncs que aquesta, diguéssim, assassina ve d'un altre món. Un món habitat per criatures estranyes.
Ui, ui, ui.
I llavors aquesta dona cada cop serà menys humana. Fins aquí pugui dir.
Ostres, quines coses, no?
Sí. Si està... Visualment, no està malament. S'hauria de veure la pel·lícula. Jo no vaig tenir la sort de veure-la a Sitges. La van fer a Sitges. A veure si ara, quan surti al cinema o a plataformes, tinc l'oportunitat de veure-la.
Val. Una ballena, de Pablo Hernando. Molt bé.
No puedo dejar que nadie disponga de tu talento en mi contra. Si vas a seguir aquí, necesito que sea conmigo.
És espanyola, altra vegada?
Sí.
Veus? Sí, sí. La indústria està imparable. Està imparable. Sí. Aquesta és una mica estranya. No és de les més... No és de les més comercials. És una mica estranyota, una mica psicodèlica. Però bé, com a proposta artística pot estar bé.
Jo crec que li podríem donar una oportunitat.
Sí, és de les teves, no, Abel?
Perdó?
Dic que és de les teves...
Bueno, sí.
del teu ventall, de les que a tu t'agraden, aquestes també.
Sí, però aquesta igual la trobo una miqueta més rareta de...
És rara fins i tot per tu. Està bé això, està bé.
Sí.
Però bé, és això, eh? com a proposta artística, cinematogràfica, dile com vulguis,
sí.
Doncs està bé, Una ballena, tot i que intueixo que serà més complicada que arribin les cartelleres més habituals, no?
Bueno, ser espanyola potser li donen una setmaneta per donar-li una miqueta de vida i després ja la treuen. Però sí, al ser una miqueta així redota, igual haurien d'anar a cinemes més comercials.
Bé. Doncs són les 7 pel·lícules que s'estrenen, que arriben, i si et sembla, les repassem.
Sí, tenim A Working Man, Tierra de Nadie, Por Todo Lo Alto, Estingarán Asesina, La Fúria, Ghostlight i Una ballena.
Fantàstic. Molt bé, doncs a partir d'aquí el que sempre diem, no?
Exacte, que cada un acudeixi el que més li pugui agradar.
Això mateix. Tal qual. Molt bé, Abel, moltíssimes... Digues.
No, digues.
No, anava a donar les gràcies, t'acomiadava ja.
Ah, bueno, gràcies a vosaltres també, home.
Sí? Fins la setmana que ve.
Bon cinema.
Igualment, adéu.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell. Telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Participació, trucades a partir d'aquí, 977-15-70-69. Aquest és el telèfon. A partir d'aquí, això, completament a disposició, 977-15-70-69. Dos quarts i un minut d'onze, i també el WhatsApp, que continua operatiu, el 638-58-99-88, així com el correu electrònic, calaixera@rtv-alvendrell.cat. I dit això, tenim ja la primera trucada. Ves que bé. Bon dia.
Bon dia, carinyo.
Hola, Montserrat.
Hola.
Què dius?
Bé.
Sí,
mira, que he fet una bona caminata. M'he arribat fins a casa.
Vinga, molt bé.
Sí.
Molt bé.
Una mica cansada, però m'ha anat molt bé.
Bueno, molt bé, molt fantàstic, doncs.
A poc a poc.
Sí, home, ja és una bona tiradeta, sí senyor,
sí,
mica en mica.
I tant, de casa de la filla a casa n'hi ha un bon tros.
Sí, eh? per això, que molt bé, fantàstic. Això és bona senyal.
A poc a poc. Anirem arreglant tot.
Sí, home, sí. A més, ara els dies ja conviden una mica més, així és més fàcil.
Si el temps acompanya, aviat farem la sortida més llarga.
Vinga, i tant que sí. Molt bé.
Vale, d'acord, carinyo. Bueno.
Una forta abraçada. Ja buscarem alguna cançó ben xula, i tant que sí.
Vale, d'acord.
Molt bé.
Vale, un petonet.
Un petonet. Adéu. Saltem cap a una altra trucada. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Què diu, Jan?
Mira, avui m'has de posar la cançó de Festa Major de la Tinca, perquè per mi és Festa Major avui, tio. Quan elimina el Madrid de la Copa d'Europa, és com si em toqués una loteria a mi. I, home...
Molt bé. Doncs vinga, Festa Major.
I tant, per mi és la primera Festa Major d'aquest any. Fixa't.
Doncs vinga. Ostres. Doncs Festa Major.
I ara, quan me la posis, em fotré una copa de cava... A la salut dels inglesos.
Oh, vinga.
Bueno, Pere.
Molt bé.
Demà hi tornem.
Sí, una bona estona també per participació a la recta final i tot el contingut habitual dels divendres.
Doncs vinga, que tot vagi bé i visca la cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres. Esperen, no?
Visca, sempre, visca.
Vinga.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu.
Te diran que no te quiero.
Va, una cançó per la Montserrat. No l'escoltem massa sovint, eh? No sé per què, no per res. El gran José Guardiola.
Fervor apasionado.
Una discografia amplíssima i una gran veu. Aquesta segur que us agrada, que li agrada a la Montserrat. Te diran.
Y mentir cobardemente para librarte de mí. Yo que te amo locamente, yo que nada soy sin ti, te dirán que no te quiero,
que
soy un aventurero.
Aventurero.
Y tú una aventura más. Te dirán que me he burlado de tu amor sin compasión, que fui siempre un desalmado,
Chuchua,
que no tengo corazón,
sin corazón.
Pero no te dirán nunca, porque nunca lo sabrán, que a conciencia te he perdido por no haberte merecido. Eso no te lo dirá. Te dirán que me he burlado de tu amor sin compasión, que fui siempre un desalmado,
Chuchua,
que no tengo corazón,
sin corazón.
Pero no te dirán nunca, porque nunca lo sabrán, que a conciencia te he perdido por no haberte merecido. Eso no te lo dirá.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Doncs va, que és festa major, segons en Jan Papalet, i almenys esportivament parlant, perquè fa la Champions femenina, és festa major. I per això ens dedica, vaja, ens demana, i sí, també ens dedica aquesta cançó de la Trinca, Festa Major.
Vendrell 107.1 freqüència modulada i a www.rtvalvendrell.cat.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Cinc minuts per tres quarts de dotze. Mica a mica anem enfilant la recta final de la darrera part de Calaixera. I segueixen arribant més trucades. Bon dia. Hola. Al principi teníem aquí trucada i veig que ens han penjat. No sé si ha passat alguna cosa, però a veure si la podem recuperar. 977 15 70 69. 977 15 70 69. O missatge de WhatsApp al 638 58 99 88. I posem una mica més de música, no? Mentre esperem això, aquestes trucades. La darrera cançó de l'Alfred García, d'estiu. Ara sí que potser ja una mica ens anem creient en primavera i que mica en mica l'estiu anirà arribant.
El sol, no sé quina hora és quan estem sols, que se'ns faci de dir el port. Amb tu el temps no existeix, només l'amor. Petons per tot el cos a gust de sal, el cotxe ple de sorra i tu cantant. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Se'ns fa convertir en mel de lluna, va caure el cel entre les dunes. Vam empassar-nos les estrelles, vaig sentir-me un foc que no crema. Vam deixar la caseta de campons, vam oblidar per què venien. Al camí vam trobar tots els racons, on hi ha una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Saps que jo t'estiu igual. Un dia canta el gall de nit, una nit canta en gavaldà. Somnis difícils d'explicar, sovint em queden massa grans. Tu eres el meu gran somni i us puc comptar amb una sola mà. Però jo vaig donar massa i tu no sabies estimar. Sovint volia arreglar el món, però què fer quan el món no té remei? Només l'estiu cura un hivern, si cal baixar el segon moment. Paden el gruixador de casa, mai a canviar el color dels arbres. Tancant els ulls i recordant-te, els teus ullets brillant a l'alba. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. T'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.
Alfred García, t'estiu, una cançó molt maca. També hem rebut alguna petició musical via WhatsApp, que també ara desvetllarem, escoltarem i posarem, però abans també una altra trucada, al 977 15 70 69. Bon dia.
Bon dia, que sóc jo.
Hola, sí que ets tu, sí.
És que no sé com que vas ni al davant.
Sí, us heu d'esperar, a veure si no sou vosaltres, a la següent sí que ho sereu. Perquè són dues línies, així que si no és hora, serà després.
Molt bé.
D'acord? Com estàs, Carme?
Escolta'm, digues. Que em posaries la puntaire?
Vinga.
Mira, la dedico també a la Josepa i al seu home, que ahir me'n van dedicar una i no la vaig poder sentir.
Sí, doncs sí que te'n van dedicar una, sí.
Sí.
Doncs va.
I mira, no la vaig poder sentir, em va saber greu. Total, bueno, i torno jo.
Doncs vinga, per la Josepa.
I el Colet.
I el Colet. Vinga, a la puntaida d'en Calduc?
Sí, està bé, ja.
Vinga, fantàstic. Vinga, doncs de seguida la busquem. Gràcies amb tu, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu, adéu, Carme, adéu. I això via WhatsApp al 638-58-99-88. En Josep Maria Caral ens demana aquesta cançó que està sonant. És Volcans, dels Buors. Dedicada, diu, per tota la joventut de la Calagera. Doncs vinga.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit avui se'ns acabés el món. Mitges veritats, és una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit avui se'ns acabés el món.
De la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
I vinga, aquests canvis musicals que tant ens agrada, aquestes contraposicions una mica generacionals, però que està bé que sigui així, eh? I és la cançó que ens demanava la Carme Bargalló per dedicar-li a la Josepa, al Colet, aquesta gran cançó d'en Ramon Calduc, La Puntaire.
Catalunya, de la plana fins a l'Empordà, un paradís.
ells em semblen sos conreus, de des de l'Ebre als Pirineus. Un dia els àngels del cel es van voler alegrar i fent rot i una sardana varen puntejar, i al veure'ls va dir Nostre Senyor, eixa és la dansa del vell amor. I buscant una carregó com poder-la fer ballar en el cor del nostre poble per sempre la va deixar. I el ressò d'aquesta sardana li farà saber a tothom que la terra catalana és la millor que hi ha al món. Au, doncs, fills de Catalunya, doneu-vos les mans i ben units com a germans. Tant en temps de pau com en la guerra, des del mar fins a la serra, enlairem els nostres cants. I si algú com l'estranger francès va voler dir les nostres llars volin venir, el rebrem ardits en so de guerra i sabrà que aquesta terra defensem fins a morir. En el cor del nostre poble per sempre la va deixar, i el ressò d'aquesta sardana li farà saber a tothom que la terra catalana és la millor que hi ha al món. Au, doncs, fills de Catalunya, doneu-vos les mans i ben units com a germans. Tant en temps de pau com en la guerra, des del mar fins a la serra, enlairem els nostres cants. I si algú com l'estranger francès va voler ahir les nostres llars volguin patir, el rebrem ardits en so de guerra i sabrà que aquesta terra defensem fins a mort.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
Encara oberts a més trucades, més participació, més peticions musicals, i aquesta ja la posem nosaltres. Un cop ja hem escoltat tot allò que ens heu demanat, això, aquesta ja la posem nosaltres, sempre triant la música novedosa, la música acabada d'estrenar.
Tarde de primavera.
Com el sexeni, mòbil, claus i cartera. Anem posant ritme ja ara sí a la recta final i en els darrers minuts a la calaixera avui dijous.
Cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, té fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar vius fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi la mort. De tot, se'n fot. Sempre hi ha algú que demana la història, no queda més que tornar-la a explicar. Algú fingeix tenir mala memòria per a sentir que ara torna a ser allà. Tarde de primavera, mòbil, claus i cartera, i baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera, cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar vius fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi la mort. De tot se'n fot, que fort. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar vius fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi la mort. De tot se'n fot,
claus i cartera i baixo a la carrera per trobar-lo junts. No vols mateixa era, mòbil, claus i cartera. Cada dimarts m'espera tota la banda sencera. Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort. Intentarem aguantar vius fins dissabte, perquè la ressaca se la mengi la mort. De tot se'n fot, que fort. La cana feix de genials, d'estudiants, d'empresarials, ni anuncis d'estrellada. Sols mòbil, claus i cartera, 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 sols mòbil, claus i cartera.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja he tingut tot el que valia la pena tenir, i tot i ser de casa pobra sempre m'he...
Això ja gairebé ho tenim. Acabarem amb aquesta darrera cançó dels Catarres.
Mai he tingut massa pressa, he sentit tot el que valia la...
És La Fortuna, i és un avançament del que ha de ser un nou disc sencer, complert amb tota la seva gira, i que es presentarà, en principi s'havia de presentar, s'ha de presentar, vaja, aquesta primavera, així que no trigaran massa en fer-ho. Però això, aquest és l'avançament, La Fortuna, dels Catarres. I amb això posem el punt final. Que tingueu una molt bona jornada. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser-hi. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, en 3 hores més de ràdio. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau.
La cigala i la formiga ho estan tot a la vegada i faig el que em dóna la gana. Que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem. Nostre no és un cop de sort. Que no, que no. Ja tinc uns anys, però em sento com un roure. Soc un més, però com jo no n'hi ha un altre. Ja veurem si ens seguiran el ritme. Tens el temps. Soc ningú sense aquesta família. Els que hi són, contra vent i marea, tots per punt. I un per tots, la vida és molt millor. Ja m'he mossegat la llengua quan calia parlar. He estat un idealista i un cínic de manual. Vull pensar que ho he fet bé, però tampoc t'enganyaré. No sóc exemple de res, però encara em queda marge. Ja me les he vist de tots colors i en moments he tingut por, però no em quedo de genoll. Jo no em quedo de genoll. Saps que sóc un aprenent de tot. Potser mai seré el millor, però de mestres ja n'hi ha molts. Sóc la llebre i la tortuga i la cigala i la formiga, ho he estat tot a la vegada i faig el que dóna la gana. Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei, que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols, que el que sea nostre no és un cop de sort. Que no és un cop de sort. Ei, que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records. Ei, que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols, que el que sea nostre no és un cop de sort. Sense aquesta família, un per tots i tots per un, la vida és molt millor.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Ràdio El Vendrell t'acompanya.